Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Salutacions de Sara Cruz a la sotsedició, Gerard Carrión i Gerard Campos a la redacció, David García a la producció i Xavi Aguilar al control tècnic. És dilluns 6 de maig de 2013. Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. A les portes de la cimera sobre el dret a decidir d'avui, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha reclamat unitat a les diferents parts que hi participaran i els ha instat a no fer ni un pas enrere. L'objectiu és, segons ell, que la majoria aclaparadora a favor de la consulta que hi ha al Parlament no s'esquerdi ni es debiliti.
En declaracions després de participar en la cloenda de la Fèria d'Abril de Catalunya, Artur Mas també es va adreçar al Partit Popular Català, que no ho seurà amb la resta de formacions. Els va instar a votar en contra de la independència, però a permetre primer que els catalans es pronunciïn. Durant l'acte de clausura de la Fira, el president Mas va ser esbroncat durant uns moments pels assistents. Va ser el segon cop en pocs dies, ja que fa una setmana el cap de l'executiu català també havia rebut un altre rebuig públic pel seu gir sobiranista. En aquest cas, va ser l'entrega dels premis del torneig Comte de Godó de tennis.
En qualsevol cas, Mas ha convocat els presidents dels grups de Convergència i Unió, Esquerra, PSC, Iniciativa i la CUP al Parlament, els representants del Consell de Governs Locals, els presidents de les quatre diputacions i l'alcalde de Barcelona.
El govern, en boca del seu portaveu, Francesc Homs, va assegurar ahir que vol posar l'accent en el conèixer les formacions i no tant en les discrepàncies. El secretari general de Convergència, Josep Rull, va dir que farà tot el possible per no donar arguments al PSC per desmarcar-se del procés. Per la seva banda, la presidenta del Partit Popular Català, Alicia Sánchez Camacho, va acusar els socialistes de deixar-se arrossegar pels independentistes i Iniciativa, de la seva banda, va dir que anirà a la cimera, tot i considerar-la molt poc rellevant i un excés que demostra manca d'acció política.
Aquesta cimera, però, està provocant noves discrepàncies entre els mateixos socialistes. Per exemple, l'exministre Carme Chacón demana en una carta oberta a Pere Navarro, que publiquen El Mundo i El Periódico, que s'allunyi d'Artur Mas i s'hi enfronti, en lloc de posar-s'hi al costat en una cimera com la d'avui. Segons Chacón, no hi ha projecte més contrari al del PSC que el que té el president de la Generalitat i l'acusa de voler enfrontar els espanyols entre ells.
En canvi, l'expresident José Montilla troba lògic que el PSC hi assisteixi i ahir es va mostrar a favor d'arribar a acords sempre que hi hagi, això sí, diàleg. Segons va dir l'expresident en una entrevista al 324, la consulta ha de ser pactada i dins de la legalitat.
Altres notícies de casa nostra, el despreniment d'unes roques de grans dimensions a la carretera secundària C-240Z entre la Riba, l'Alt Camp i Vilaverd, a la Conca de Barberà, ha obligat en les últimes hores a tallar la via en els dos sentits de la marxa.
Segons el Servei Català de Trànsit, el despreniment es va produir ahir, poc després de les 11 del matí, a l'alçada del quilòmetre 32, com dèiem, de la C-240Z, una via secundària i paral·lela a la C-14 que connecta les dues localitats.
Sota el lema Encerta l'estiu, un estiu per a tothom, la Fundació Catalana de l'Esplai ha recaptat fons aquest diumenge perquè milers d'infants puguin anar de colònies i a casals d'estiu sense cost econòmic per a les famílies, com ja fa també des de fa molts anys la Fundació Pere Tarrés.
Ho ha fet en el marc de la tradicional Festa Esplai, que obre la campanya d'estiu de l'entitat. Durant tot el dia, centenars de nens i nenes de tot Catalunya van poder participar en una cinquantena d'activitats relacionades amb els valors de l'educació en el lleure al Parc Nou del Prat del Llobregat. La Fundació, gràcies a noves ajudes, ja compta amb el 70% dels diners que necessita per aquestes beques de colònies i espera recollir la resta de fons amb altres iniciatives.
I un home va morir intoxicat ahir de matinada en l'incendi d'un pis a Empúria Brava. Sembla que el foc pot haver començat quan l'estufa que tenia el menjador va encendre el sofà.
Segons informa l'Agència Catalana de Notícies, la víctima és un camioner veí de Valladolid. Es treballa amb la hipòtesi de moment que la víctima ha intentat apagar el foc amb aigua i ha omplert una galleda. No obstant això, el fum del foc li va causar la mort abans que pogués extingir les flames i l'aixeta va quedar oberta.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat de les últimes hores. Us expliquem que el secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol, Alfredo Pérez Rubalcaba, va fer ahir una sèrie de propostes en matèria social i econòmica. Per exemple, va plantejar un fons de 30.000 milions d'euros per facilitar crèdits a les empreses i reestructurar el deute hipotecari. El líder dels socialistes, d'aquesta manera, planteja repartir els fons que arriben d'Europa.
Rubalcaba ha explicat que aquests diners s'haurien de treure dels fons aportats per la Unió Europea. Aquestes són algunes de les propostes que ha presentat el PSOE per sortir de la crisi. Una altra és incentivar fiscalment les empreses que es comprometin a mantenir la plantilla almenys fins l'any 2015. El líder del PSOE es va reunir ahir amb el seu equip econòmic i també amb les direccions del grup parlamentari socialista al Congrés i al Senat per estudiar el pla per reactivar l'economia que està elaborant. En la intervenció, Rubalcaba va advertir que si no es prenen aquestes mesures, les famílies no podran fer front a les hipoteques i als bancs hauran de tornar a sol·licitar una recapitalització. Pel que fa a l'educació, va dir ahir que es perdran 500.000 llocs de treball aquest any i que cal una moratòria d'acomiadaments per als propers 3 anys. D'altra banda, també va assenyalar la necessitat de fer un gran pacte contra la pobresa, ja que una de cada 5 persones viu per sota d'aquest llindar. Per fer-ho, cal crear un fons amb 1.000 milions d'euros per crear 30.000 llocs de treball i beneficiar 500.000 de famílies.
Aquestes propostes del líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba les coneixia ahir en un cap de setmana que ha estat mediàticament molt marcat per les peticions de grans pactes estatals contra la desocupació i per la recuperació econòmica, fins i tot amb alguns rumors que apunten al rei com a gran impulsor d'aquests pactes. En qualsevol cas, l'economia i la crisi tornaran a centrar l'actualitat de la setmana, començant per avui dilluns. El president espanyol Mariano Rajoy té una agenda carregada de cites per abordar aquests assumptes, mentre el líder dels socialistes aprofundirà avui en el seu pla de reactivació econòmica.
L'agenda de Rajoy se centra en la defensa del pla estatal de reformes i el programa d'estabilitat enviats a Brussel·les i que reconeixen obertament que l'atur no baixarà en aquesta legislatura. El primer pas serà defensar-los davant el comitè executiu del PP en una reunió que tindrà lloc a la seu del carrer Gènova de Madrid, on instarà que no pensa modificar el rumb de les seves reformes. Després, el cap de l'executiu espanyol es reunirà també al Palau de la Moncloa amb el nou primer ministre italià Enrico Letta, amb el qual pretén continuar l'aliança que davant la Unió Europea havia segellat amb el seu antecessor Mario Monti amb el desig de fer front comú perquè s'impulsin polítiques de creixement.
La plataforma d'afectats per la hipoteca ha difós un vídeo on demana al president del govern espanyol que els escolti i denuncia el que qualifica de segrest de la democràcia.
Fa uns mesos, els membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca van treure un primer vídeo, un missatge als diputats perquè coneguin la seva realitat abans de votar la iniciativa legislativa popular. Segons la seva portaveu, Ada Colau, poc després, es van dirigir als votants del PP per explicar-los que no són els seus enemics després de l'infame campanya del govern per criminalitzar les accions de la plataforma. Fem el que hem de fer, va assegurar doncs, en aquest tercer vídeo, i ho fan a la manera del president a través d'una pantalla de plasma per denunciar les compareixences davant els professionals de la informació en què Rajoy no admet preguntes, una fórmula denunciada pel mateix Col·legi de Periodistes i també per la majoria de mitjans.
I greu accident d'avió el que es va produir ahir en una exhibició acrobàtica a l'aeròdrom de Cuatro Vientos a Madrid. Va ser quan un caça dels anys 50 va caure ahir, com dèiem, i es va incendiar.
El pilot de 34 anys va quedar ferit molt greu i el van traslladar a l'hospital de Getafe, on va morir poc després com a conseqüència de les greus cremades. A la víctima, expert, doncs, pilot de caces i assessor del Ministeri de Defensa, no li tocava volar perquè substituïa un company en l'exhibició.
Seguim resumint l'actualitat. 5 minuts i mig i serà un quart de nou. Síria avisa que les últimes intervencions militars d'Israel a territori seu poden desembocar en una guerra més àmplia i ser una amenaça per a la pau i la seguretat internacional.
Egipte i la Lliga Àrab demanen a les Nacions Unides que aturi els atacs perquè poden desestabilitzar tota la regió. Israel ha decretat màxima alerta també amb bateries antimíssils desplaçades al nord del país. Mentrestant, els governs occidentals no fan res si no és per justificar actuacions militars d'Israel que contravenen els principis de l'ONU. Des dels Estats Units, Barack Obama s'ha negat també a comentar els bombardejos israelians i ha defensat el dret d'aquests a protegir-se.
Clima de protesta social a França aquest cap de setmana. Desenes de milers de ciutadans, uns 180.000 francesos, es van manifestar ahir a París contra la política d'austeritat del president François Hollande i per demanar un canvi institucional que instauri una nova república.
Estaven convocats per l'extrema dreta liderada per Jean-Luc Mélenchon. La dreta també ha tret la seva gent al carrer aquests en contra dels matrimonis entre persones del mateix sexe. Les polítiques d'austeritat i la crisi de confiança en l'executiu d'Hollande són altres problemes que també han arribat a la taula de la l'ISI i el malestar continua creixent. L'atur també ha arribat al 10%, un rècord històric a França i internacionalment Hollande no ha aconseguit imposar-se davant d'Angela Merkel. França tampoc podrà complir amb l'objectiu del dèficit.
La policia de Bangladesh ha utilitzat gasos lacrimògens i bales de goma en les últimes hores durant uns enfrontaments amb manifestants islamistes radicals a la capital, Dhaka.
Aquests enfrontaments han acabat amb almenys 10 persones mortes per arma de foc. També hi ha hagut centenars de ferits. Tota una exhibició de força per exigir al govern una llei sobre blasfèmia. Volen la pena de mort també per tots els que insultin l'islam i més segregació entre homes i dones.
Aquest matí comença a Munic un dels processos contra l'extrema dreta considerats més importants de la postguerra, especialment a Alemanya.
Una dona de 38 anys s'asseurà al banc dels acusats per respondre dels 10 assassinats racistes que presumptament va cometre juntament amb dos còmplices més que es van suïcidar, per cert, abans de ser detinguts. Els crims es van cometre en 13 anys, amb total impunitat. Les víctimes de la cèl·lula van ser 8 immigrants turcs, un de grec i també un agent de policia. La societat alemanya va quedar commocionada quan es va descobrir que la xarxa neonazi, que actuava des dels anys 90, tenia també el suport dels serveis secrets. El judici, que s'allargarà més de 2 anys, es fa enmig de mesures de seguretat extremes.
I Malàisia va celebrar ahir eleccions legislatives que han estat les més ajustades dels últims anys. El primer ministre Najib Tun Razak ha revalidat el càrrec, tot i que els sondejos donaven un lleuger avantatge en intenció de vot a la coalició opositora Aliança Popular. El Front Nacional, que governa el país des de fa 56 anys, ha tornat, doncs, a guanyar uns comicis legislatius, en aquesta ocasió per majoria simple.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Messi va sortir ahir a rescatar el Barça contra el Betis al Camp Nou en el partit que tancava la jornada de Lliga i amb aquesta victòria per 4-2 davant els andalusos, els blaugrana tenen ja la Lliga a tocar.
Doncs sí, el crac argentí amb 2 gols va liderar aquesta remuntada contra un Betis que es va avançar fins en 2 ocasions al Camp Nou. Al final, però, com dèiem, victòria per 4-2 que deixa els blaugranes a només 2 punts de proclamar-se campions de manera matemàtica a la Lliga, tot i que ho podria ser aquest mateix dimecres si el Real Madrid no guanya el Màlaga al Bernabéu.
L'Espanyol va deixar escapar, en canvi, una de les seves últimes oportunitats de ser a Europa la temporada vinent, després de perdre contra el Sevilla per 3-0. Altres resultats d'aquesta jornada 34 són aquests: Celta 1, Atlètic Club 1, València 4, Osasuna 0, Granada 1, Màlaga 0, Real Madrid 4, Valladolid 3, Deportivo 0, Atlètic de Madrid 0, Mallorca 1, Llevant 1, Saragossa 3, Rayo 0, i avui es tanca la jornada amb el partit Getafe Real Societat. En tenis, David Ferrer, que era favorit per coronar-se com a campió de l'Open d'Estoril a Portugal, va perdre ahir contra el suís Stanislav Wawrinka en menys d'una hora.
Aquest suís, el número 16 del món, per tant, es va proclamar campió de l'Open d'Estoril i s'ha pres la revenja de la seva última derrota en la final del torneig de Buenos Aires contra el tenista de Xàtiva.
I amb motos, Dani Pedrosa es va estrenar aquesta temporada ahir a Jerez, en el Gran Premi d'Espanya, i va culminar un triplet català, el quart en tota la història del Mundial Mundial de Motociclisme.
En la categoria reina de MotoGP, el pilot de Castellà es va imposar amb autoritat, seguit per Marc Márquez i Jorge Lorenzo, que es van topar en l'última volta en un avançament del Cerverí, volíem dir, que portarà polèmica, que ha dut polèmica ja. Quart ha estat Valentino Rossi, seguit a Crutchlow, Bautista, Hayden, Dovizioso i Aleix Espargaró, que va acabar en novena plaça.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El Papa Francesc va demanar ahir claredat i valentia a l'hora de defensar els drets humans i lluitar contra els abusos sobre les persones, en particularment sobre els nens, que són uns dels components de la societat més vulnerables, segons paraules del Sant Pare. Durant l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el Regina Caeli, millor dit, que és el que es prega durant el temps de Pasqua, el Sant Pare va voler dedicar unes paraules a tots els que han patit i pateixen a causa dels abusos, precisament coincidint amb el diumenge en què se celebrava la jornada dels nens víctimes de la violència i també, a nivell d'església, la Pasqua del Malalt. El Papa Francesc, d'altra banda, va instar les germandats i les confraries que han estat aquests dies reunides al Vaticà a nivell internacional que es mantinguin actives en la comunitat catòlica ocupant el paper d'autèntics evangelitzadores en relació a la fe i a la cultura popular. Passa un minut d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rubalcaba proposa un pla per congelar els acomiadaments. El periòdico Itàlia suma Espanya a un feble front antiausteritat. El Punt Avui, Diccionari Popular, Rajoy i els seus ministres canvien el llenguatge per no dir les coses pel seu nom. I ofereix un gràfic amb inicials de lletres i expressions que són les que, segons aquest rotatiu, modifica el govern espanyol. Diari Ara obre amb una entrevista a Roger Albinyana, secretari d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, i destaca aquesta frase seva: les ambaixades pressionen perquè no ens rebi ningú. El País, la reforma de les pensions aprofundeix el pols en el si del PP. El Mundo obre amb una frase de la carta de Carme Chacón, és aquesta: els socialistes hem d'estar contra Artur Mas. L'ABC titula: Mas vol que la targeta sanitària catalana acrediti el dret a vot. I La Razón: dos metges hauran de certificar el risc per a la mare abans d'avortar. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després tindrem l'entrevista. Avui estrenem un nou format. L'entrevistat serà present aquí a l'estudi. Avui serà el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i expert en Sagrada Escriptura, Armand Puig. Repassarem l'actualitat de l'Església amb ell i després amb ell i els membres habituals de la taula comentarem l'actualitat general.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles. T'emportes 3 productes i només en pagues 2.
Com ara l'oli d'oliva verge Carbonell. En comprar 3 ampolles d'un litre, la unitat et surt a només 2,73 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Comencem a l'autopista AP7, retencions a la zona del Papiol a causa d'un accident, talla carril en direcció sud, en sentit Tarragona, diguem-ne, o per agafar l'AP2 en sentit Barcelona. Hi ha cua de més de 4 quilòmetres, gairebé entre Sant Cugat, Rubí, Papiol. Aquesta zona de l'AP7 ara la trobareu amb aturades, amb cua en direcció sud, com us dèiem. Una altra possible incidència a l'autovia de Castelldefels. Si més no, hi veiem aturades puntuals que no són habituals en aquesta C31 a la zona del Prat, almenys un parell de quilòmetres per venir cap a Barcelona, i s'està complicant molt el trànsit a l'autovia A2 amb cua entre Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts. Aquesta zona complicada, autovia A2 baixant cap a la ciutat de Barcelona. També destaquem les dues rondes força carregades, la ronda de dalt com és habitual, Meridiana-Sant Gervasi, la ronda litoral també amb retencions entre el Fòrum i la Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per causes alienes a l'empresa, els trens de la línia R4, la línia de Manresa, circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 30 minuts. La resta de línies de Rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui la jornada es presenta força tranquil·la en domini del cel serè o poc ennuvolat en conjunt, si bé encara fins a primeres hores del matí hi haurà alguna boira a la plana de Vic i també alguns estrats baixos al llarg de la jornada a punts del litoral. Esperem, però, que a partir de migdia creixin algunes nuvolades a punts de muntanya i no es descarta que el Pirineu Oriental o punts del Prepirineu, de manera local, descarregui algun ruixat molt puntual i de caràcter feble. Les temperatures avui seran una miqueta més altes, en general entre els 22 i 27 graus a l'interior i oscil·laran entre els 17 i els 22 graus al litoral i al Pirineu. A més, esperem que al final de la jornada augmentin els núvols a l'oest del territori i que al llarg de la matinada no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble a punts del Pirineu i del Prepirineu, sobretot l'occidental. La jornada de demà més vindrà marcada pels núvols alts i mitjans que deixaran la jornada en general al llarg de tot el dia mig ennuvolat, enteranyinat, amb el creixement d'algunes nuvolades que descarregaran algun ruixat a punts de muntanya durant la tarda. També és possible la formació d'algun estrat baix o d'alguna boira a punts del litoral al llarg de tota la jornada. Les temperatures demà seran una miqueta més baixes, les màximes i les mínimes pujaran entre lleugera i moderadament. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè del Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La Facultat de Teologia de Catalunya organitza durant els últims cursos moltes activitats de projecció internacional i obertes a molta gent. Aquest és un dels temes que volem tractar durant els propers minuts amb el seu degà, Armand Puig, amb qui comentarem també l'actualitat de l'Església. Per exemple, les primeres setmanes del papa Francesc a la Seu de Pere, un papa que ahir tornava a demanar claredat i valentia a l'hora d'afrontar els problemes de l'Església i, sobretot, el que ha afectat la mateixa Església aquests últims anys, els casos d'abusos a menors. doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, sacerdot i expert en Sagrada Escriptura. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe, per haver vingut a acompanyar-nos en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Com està? Com va tot?
Bé, anem som a la recta final del curs, per tant, sempre hi ha una mica més de cansament que al començament del curs, però vaja, content de ser aquí i poder doncs, compartir amb vosaltres aquesta estona.
Nosaltres també molt contents de tenir-lo. Altres vegades ha intervingut més breument via telèfon, però avui podem aprofundir sobre alguns temes de l'actualitat de l'Església. Si li sembla, comencem per les activitats de la Facultat de Teologia, que vostè ha impulsat molt en els dos mandats que porta com a degà, sobretot per projectar internacionalment els continguts i per obrir els ensenyaments de la mateixa Facultat de Teologia, els ensenyaments de teologia en general, a molta gent que pugui estar interessada.
Jo he procurat fer dues coses. Obrir la facultat a la societat catalana, per tant, buscant aquestes complicitats amb el món de la cultura, amb el món de l'art, amb el món del pensament, perdó, i després buscar aquest contacte i aquest pont amb el que seria doncs, el teixit teològic europeu. Jo penso que hem aconseguit bastant de posar la facultat en un lloc digne, en un lloc que li permeti aquest diàleg i que permeti a la teologia d'expressar-se, perquè jo de vegades escolto doncs, no sé, opinions no?, sobre diversos temes, doncs que estaria molt bé que la teologia pogués dir alguna cosa.
I la teologia té respostes per als problemes de l'actualitat, per la crisi.
Si no fos així, no seria una bona teologia.
Perquè de vegades tenim la idea que la teologia és només per uns pocs, que són uns conceptes sistemàtics molt, molt difícils d'assimilar, però és més que això.
És més que això, perquè és sempre una confrontació en el sentit positiu, és a dir, un diàleg amb la realitat. I feta en nom de l'Evangeli, en nom d'una raó al servei de la fe i en nom d'una sensibilitat. I la sensibilitat és la d'anar a veure els problemes on són i que a mi pot haver una paraula important des de l'Evangeli per a posar-los d'una altra manera al damunt de la taula.
Fa pocs dies s'organitzava a la Facultat de Teologia un simposi sobre l'Eucaristia a nivell internacional, fins i tot utilitzant la llengua anglesa com a prioritària. Com va anar aquesta reunió?
Molt bé, molt bé, molt bé, va anar molt bé. Va ser una cosa francament agradable, perquè va resultar que vam veure una vegada més que catòlics i protestants podem parlar de moltíssimes coses. No de totes, perquè hi ha un moment en el qual les respectives dogmàtiques eclesials doncs, diuen «ep, fins aquí». Però el camí entre el 0 i el 10, doncs jo diria que podem anar perfectament al 8, en aquest punt. En altres més, en altres menys. En aquest punt és alta la...
En el punt de l'Eucaristia,
sí.
De la presència de Crist a l'hora d'anar a l'Església.
Sí, el que passa és que llavors aquí hi intervenia al final de tot el problema etern, de dir, bé, nosaltres, catòlics, amb els ortodoxos, doncs fem una afirmació molt, diguem-ne, molt enèrgica i molt dura i molt convençuda sobre la presència de Crist en el sagrament eucarístic. Els protestants no és que neguin això, el que passa és que de vegades ho formulen a la baixa. I aleshores a la baixa, si vas tant a la baixa, arriba un moment en el qual l'Eucaristia és un menjar, és un àpat que té doncs, un caràcter de fraternitat més horitzontal que res, i es perd, evidentment, la densitat de les paraules de Jesús a l'últim sopar, que són molt simples. Això és el meu cos, aquest calze és la meva sang. Clar, això, jo com a biblista, penso que són paraules que corresponen al que realment Jesús va dir a l'últim sopar. No tots hi estarien d'acord amb això, però jo penso que es pot mostrar amb graus de probabilitat alts que Jesús a l'últim sopar realment va posar els seus deixebles davant d'una qüestió enorme, que és aquesta.
Per abreujar el tema de les activitats de la Facultat de Teologia, doctor Armand Puig, d'aquí a final de curs queda algun altre simposi, alguna altra...
Queda alguna cosa. El dia 16 de maig fem una jornada dedicada a l'Evangeli de Marc. amb el professor Camille Faucon, que és de Louvain-la-Neuve, de Louvaina, que vindrà a explicar-nos Marc, i tindrem dos professors nostres, en Borrell i en Matosses, que explicaran també l'Evangeli Marcà.
A partir del 16 de maig, o el 16...
El dia 16 de maig.
Un dia.
Sí, un dia. Fem una jornada aquesta vegada d'un dia. Després tenim presentacions de llibres, per exemple, aquella mateixa setmana vindrà el Monsenyor Melchor Sánchez de Toca, que és el subsecretari del Pontifici Consell de la Cultura, a presentar un llibre que vam publicar arran d'un seminari fet l'any 2009, amb anglès, a Roma. I després altres publicacions. El doctor Castanyer ha fet una de molt interessant sobre la reforma i sobre la teologia protestant. I després tenim un llibre titulat Trinitat, Univers, Persona, que és el grup Teo Sciences de la nostra facultat, que és un llibre realment esplèndid. Ja tindreu ocasió de veure-ho.
I tant, i tant. I nosaltres també ens en farem ressò. Avui estem parlant amb Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ha fet moltes activitats relacionades amb l'estudi de la Bíblia i també dels estudis teològics. Fill de la Selva del Camp, per tant, fill de les comarques de Tarragona, però diguéssim que gairebé barceloní d'adopció.
En aquest moment, barceloní d'adopció, exacte.
Entre altres aportacions, també com a professor de Nou Testament a la Facultat de Teologia, on ha coordinat la Bíblia Catalana Interconfessional, per exemple, és membre de l'Associació Bíblica de Catalunya i també de l'Studiorum Novi Testamenti Societas i codirigeix el Corpus Biblicum Catalanicum. Per parlar una mica de l'actualitat més en general, doctor Armand Puig, per no allargar-nos més, porta ja unes quantes setmanes el Papa Francesc a la Seu de Pere i potser, més enllà del gran impuls inicial, podem fer una anàlisi una mica més asserenada de com està començant el pontificat de Francesc.
Bé, avui som dia 6, fa dos mesos encara, no?, que el Papa va ser elegit.
D'aquí una setmana es compleixen dos mesos.
Sí. Exacte. Diuen que en política hi ha d'haver els 100 dies, sí. Aquí n'hi ha 60, encara no. Però vaja, a mi em sembla que farem el 100, farem els 200 i anirem fent dies, perquè el que s'ha vist en aquests primers dies és el que s'anirà veient. Hi ha una qüestió molt important aquí. El Papa va parlar com a cardenal Bergoglio, encara només, a les congregacions generals la setmana abans del conclave. I el Papa va fer un discurs molt interessant sobre la reforma de l'Església i la necessitat que té l'Església d'evangelitzar i d'anar a les perifèries de l'existència, que va dir ell. Aquest és el programa del seu pontificat, el porta endavant amb una claredat meridiana, amb una energia convincent i amb uns resultats òptims. Jo vaig ser casualment a Roma el dimecres passat, el dia 1, vaig ser a l'audiència general a la plaça de Sant Pere. Bé, veient allò, ja t'adones de seguida que la gent espera molt del Papa Francesc. Papa Francesc espera molt de la gent.
Per cert, una audiència on, sí, efectivament, del poble, perquè ell de seguida va implicar-se amb el poble. Sí. Els va demanar, quan va sortir al balcó, sí, de la plaça Sant Pere, pregueu primer vosaltres.
Pregueu vosaltres per mi i visqueu l'Evangeli i sigueu homes i dones de misericòrdia. És a dir, el Papa no es limita a dir bon dia, que ho fa, eh?
Sí, sí, a més ho fa amb una senzillesa, bona ser, així com rient, sí, amb una,
sí,
alegria.
Sí, sí. Ja, quan va començar, doncs, a parlar, va dir buongiorno, tu, home, es va posar a aplaudir rapidíssimament, perquè és la seva manera habitual de fer, no? No es limita a fer això, sinó que després va a buscar el cor de les persones. I quan algú va a buscar el cor de les persones, la resposta hi és. Molt o poc, no se sap mai, però que hi ha resposta segur.
Per cert, que dimecres passat, Festa del Treball, Sant Josep Obrer, el Papa feia una reflexió, no sé si vostè la va poder seguir en viu al final de la catequesi, molt breu però molt intensa, sobre el món del treball, els,
sí,
drets humans,
sí,
aquest treball que dignifica la persona. Llàstima que els mitjans, quan parla potser de moral sexual o d'altres coses, un papa, de seguida surten les frases. Però, en canvi, en això, un tema tan social va sortir poc.
Bé, surt poc, però de fet hi és. Després surt poc segons com. Hi ha altres indrets que surt més, això. Jo penso que cal estar atent a la paraula del papa, perquè aquest és un papa que té un projecte d'encarnació de l'Evangeli en el món. I després perquè això ho fa amb un llenguatge extremament bonic, extremament directe, i que arriba molt a la gent. La situació mundial necessita veus autoritzades. I jo diria que en aquest context el Papa és la veu més autoritzada del món.
Veu autoritzada fins i tot més enllà de les creences dels catòlics i dels cristians.
Per exemple, el dia passat a Roma hi havia una gent que eren metodistes i es van anunciar, diu, jo metodista... No, de... Bé, per tant, que l'audiència pontifici hi vagin metodistes, vol dir que anem per bon camí.
I tant, o sigui, anem per un ecumenisme, per una...
Sí.
Per una pastoral de les perifèries. Això és molt jesuític, també, molt ignasià, oi?
Sí.
El Papa jesuïta.
Jo diria que això és molt jesuà.
Sí, sí. Vostè, que és biblista...
Jesús
és de tots.
Sí. Jesús és de tots i les perifèries són una de les seves, diguem-ne, preguntes. I després entrem els grans sants de la història, i Sant Ignasi n'és un, ha après i ha entès molt bé aquest punt.
Moltes gràcies per aquesta estona inicial, doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Habitualment, des d'avui, en el primer cafè de Ràdio Estel, demanem l'entrevistat que es quedi a la tertúlia. No necessàriament vostè s'ha de sentir obligat a participar en tots els temes, però
quedarem,
aquí
quedarem
molt contents de que es quedi. Gràcies, doctor Armand Puig. Ara continuem amb una tertúlia que compartim amb Lluís Serra, també amb Joan Carles Reiteri i amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat al primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen, tenim a la Seu d'Urgell, a l'estudi de Ràdio Principat, l'alcalde de la Seu, Albert Batalla. Bon dia, senyor Batalla.
Hola, molt bon dia.
Avui una tertúlia amb més gent de l'habitual. Ens acompanyen el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Bon dia.
Bon dia.
També professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, ja que tenim aquí el degà.
El nostre degà.
Fem honor a un professor com és el germà marista Lluís Serra. I també el doctor en oftalmologia, Joan Carles Reiteri. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, amb Armand Puig, amb qui hem compartit l'entrevista prèvia i que es queda ara a la tertúlia. Sara Cruz, bon dia, novament.
Hola, molt bon dia.
Bé, quins temes, breument, si pot ser, repassarem a la tertúlia d'avui?
Doncs molt breument, avui recordem Cimera pel dret a decidir, Mas reclama unitat i no fer ni un pas enrere, dit en aquest dret a decidir el president de la Generalitat poques hores abans d'aquesta cimera per encarar la celebració d'una consulta d'autodeterminació a Catalunya, ha fet aquesta crida als participants. Recordem que l'objectiu d'aquesta cita és buscar el màxim consens possible davant l'oposició frontal de Mariano Rajoy i també dels dos principals partits de l'Estat, el Partit Popular i el PSOE. Carme Chacón demana a Navarro del PSC que no vagi a aquesta cimera. Montilla, de la seva banda, veu lògic, en canvi, l'assistència del PSC i està a favor d'arribar a acords. El Partit Popular retreu a Pere Navarro que sigui còmplice d'una cimera d'autobombo, ha dit, personal de Mas. I per la seva banda, Joan Herrera, d'Iniciativa, diu que estem tips de cimeres.
Doncs ràpidament, altres temes. Mariano Rajoy buscarà avui amb el primer ministre italià un front comú contra l'austeritat. Hi ha problemes a nivell internacional amb Síria, perquè els intercanvis d'atacs amb Israel poden tenir conseqüències greus.
Doncs efectivament, com deia Rajoy, buscarà amb Enrico Letta i Passos Coelho un front comú a la Unió Europea a finals de maig i de juny. Recordem, el govern espanyol haurà d'anar a dues importants cimeres europees i, com deies, pel que fa a Damas, considera l'atac israelià com una declaració de guerra i Síria, per tant, adverteix que les últimes intervencions militars israelianes en territori sirià poden desembocar, atenció, en una guerra doncs més àmplia.
Gràcies, Sara. Més actualitat a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Seguim amb la tertúlia. Senyors, per començar aquesta cimera del dret a decidir i els possibles consensos, creuen que es poden aconseguir? Potser el senyor Albert Batalla, si vol començar.
Bé, jo no només crec que es poden aconseguir, sinó que penso sincerament que s'han d'aconseguir, entre altres coses, per donar resposta a un mandat de la gent que es va expressar d'una forma molt clara a les urnes. I, per altra banda, també per donar una resposta a una situació molt crítica que vivim com a país, també des del punt de vista econòmic i social. Exercir el dret a decidir, avançar cap a l'autogovern del nostre país, suposa no estrictament una idea romàntica al voltant del nacionalisme o del catalanisme, sinó que suposa, sobretot, tenir els instruments que han de permetre que Catalunya se'n surti, també des d'un punt de vista de cohesió social, d'estat del benestar, de riquesa, de generació de riquesa econòmica, no? I massa vegades trobem gent que vol separar una cosa de l'altra, però en realitat jo crec sincerament doncs, que van absolutament unides i per tant és bo que hi hagi una unitat o una, com a mínim una unitat d'acció al màxim de transversal possible. I si a més és possible doncs, que tothom deixi la tàctica una mica aparcada, doncs perquè sentir doncs, determinats partits que diuen ostres, estem farts de cimeres, però hi van, perquè hi volen ser els primers, o d'altres partits doncs, que no s'acaben d'aclarir en funció del portaveu que parli, doncs a mi jo crec que en aquests moments seria molt, molt necessari que tots i cadascun féssim un acte de responsabilitat, deixéssim la tàctica partidista de banda i fóssim capaços de fer una gran unitat política al voltant del dret a decidir, que vol dir també del dret a tenir una vida digna en el nostre país, també fent referència a l'estat del benestar.
Ara, si poden ser breus les intervencions, tenint en compte que avui som excepcionalment més persones de l'habitual, però potser els plantejaria jo el tema de la viabilitat d'aquest dret a decidir, si realment és viable en el context sociopolític actual, jurídico-polític actual. El senyor Sabater, vagin parlant, sí.
El dret a decidir és un dret que va més enllà de la conjuntura sociopolítica, no? O de la conjuntura del marc legal.
Dret a decidir dels pobles,
dels
per
pobles.
Tant.
I per tenint tant, compte que Catalunya s'hauria de trobar poble. L'encaix d'això en la situació actual. Més enllà d'això, a mi em sembla que hi ha una reflexió que s'ha de posar cada vegada més sobre la taula, i és que s'està demostrant, o està demostrat, que el nostre país, gestionant de la manera que sigui més els recursos, segurament tindríem menys necessitat de fer retallades, no? La setmana passada es va parlar de la retallada de la llei de la dependència. Això no passaria si nosaltres tinguem els nostres recursos. Hi ha un deute amb infraestructures que, si el cobréssim, segurament tindríem més capacitat per afavorir la cohesió social del país. I amb això moltes altres coses que s'han anat posant sobre la taula. Per tant, a mi em sembla que hi ha dos o tres elements que s'estan configurant com, d'una banda, el dret a decidir i veure què és el que decideix el poble de Catalunya, i una vegada decidit, veure com nosaltres tenim més capacitat per gestionar els nostres recursos, que és el que estem... I aquí, evidentment, entraria el fet de no contraposar el dret a decidir amb el desenvolupament dels drets socials, no?
En aquest cas, recordem-ho, tant el PP com Ciutadans sí que contraposen aquests dos drets, argumentant que també és cert que als ciutadans els preocupa molt el problema de l'atur i la situació econòmica, més que potser aquest debat. En aquests moments, vaja, com a mínim, més opinions. Doctor Reiteri, si vol, i després
sí,
Lluís
jo crec
Serra
que
i Armand Puig també.
És important no mesclar les coses. Abans hem sentit el senyor Albert Batalla que deia pues, que parlava de vida digna, com es escolti. Jo crec que és treure les coses de lloc, no? La ciutadania té por amb aquest dret a decidir perquè si aquest dret a decidir, o sigui, comporta un augment de les estructures polítiques de l'Estat, doncs estem una altra vegada igual de malament. No? La gent està molt d'acord en fer retallades amb la part política, amb la quantitat de gent, de càrrecs que estan allà, que sols són despesa i que en principi no aporten un valor afegit important. Llavors, si aquest dret a decidir ha de comportar pues, incrementar encara més aquesta despesa política que la gent cada vegada està més decebuda, jo crec que és un error, no? Per això que cada vegada el dret està molt bé, però si aquesta decisió ens porta cap a camins de més gasto, de més despesa, la gent estarà en contra.
Uh-huh. Que no veig que tingui massa a veure això directament amb el tema, és el dret a decidir. Què es decideix? Independència o no independència és una altra qüestió. Però el dret a decidir, aquí tenen tots un problema. Els que estan en contra de la independència, perquè no s'hi pugui arribar, neguen el dret a decidir quan, per altra banda, es consideraria un dret democràtic que la gent decideixi el seu futur. Per altra banda, els que estan a favor de la independència...
El capitalitzen massa, potser.
No, al contrari. Han de passar pel dret a decidir per arribar a la independència, però saben que passant pel dret a decidir pot ser que no surti.
Clar.
La votació, com per exemple ha passat a Montreal. És a dir, no és fàcil per una postura o una altra, en aquest aspecte. I després, una segona qüestió que volia dir, no és tan fàcil separar el tema polític i social. Diu, ara només, per exemple, el tema no és que està vinculat. És a dir, en part estem com estem, també per la situació política que estem vivint. Per exemple, que un estat deia 8.000 milions i que això suposaria no fer cap retallada, aquests temes són importants perquè són polítics.
El que passa és que no tothom polític. Ho veu així, però vaja.
Home, clar, tot, qualsevol tema tothom no ho veu igual.
Hi ha molta gent que sí, però el doctor Reiteri és un exemple en aquest cas.
Sí, ja dic, la gent no vol tindre més polítics. Sí, la gent vol aprimar l'administració.
Perdoni, senyor Batalla, per al·lusions, rèplica i després Armand Puig. Sí,
sí. Anem
breument.
Una mica pams. És a dir, jo crec que ningú està en el dret de limitar a un poble com el poble català a poder decidir el seu futur. En el sentit que sigui, és a dir, decidir el futur vol dir que potser es decideix doncs, que es continuï en una situació similar a la que hi ha actualment, o que potser es decideix abolir l'autonomia, o que potser es decideix doncs, anar cap a un estat propi. Que decideixi la gent. Quina por ens fa que decideixi la gent? Això, un. Dos, la meva opinió particular i la del meu partit és avançar cap a un estat propi. Per què? Perquè durant molts anys s'ha treballat d'una forma molt intensa per buscar camins d'entesa amb l'Estat que d'alguna manera ens ajudessin a desenvolupar-nos també com a país d'una forma evident, d'una forma clara i en tots els flancs, no només en el flanc més identitari, sinó també d'una forma molt evident en el flanc doncs, del dia a dia, dels hospitals, de les escoles, de l'activitat econòmica, etc. Què ens passa en aquests moments? Doncs ens passa que hem arribat a un extrem del camí en el qual hi ha un topall de forma permanent. I en aquests moments Catalunya té un dèficit fiscal de 16.000 milions d'euros, que són diners fruit de l'esforç de tots els catalans, pensin com pensin, que se'n van i que després no tornen. I no tornen ni en forma d'inversions, ni en forma de pagaments a la llei de la dependència, ni en forma de recursos per poder pagar els hospitals, per poder pagar les escoles. Per això parlo de vida digna. Perquè no és just que un país que té un esforç econòmic suficient com per poder viure en condicions normals, doncs estiguem passant una situació com la que està passant. I si això doncs, no ha pogut avançar ja per un camí de relació més directa amb l'Estat, doncs que la gent triï i que la gent, de forma democràtica, pugui expressar la seva opinió i la catarem tots i cadascun de nosaltres.
Doctor Armand Puig, vostè com veu tot això?
Sí, bé, jo evidentment el que seria bo seria remetre'ns al que els bisbes tantes vegades han dit sobre el punt, però no és aquest el cas ara. Però penso que és important de tenir present
els
arrels cristianes de Catalunya.
Els bisbes que intenten ser aglutinadors sempre,
sí,
de totes les sensibilitats.
L'últim document el van signar tots, no? Aleshores, jo sobre això penso que El dret a decidir no ens estalvia mai ni en el futur ni en el present, perquè som on som i venim. D'on venim? El deure de buscar acords. És a dir, no és que amb el dret a decidir ha portat ja al final de tot podrem treure'ns d'això, sinó que nosaltres estem situats en un determinat context històric, social, econòmic, polític, i haurem de buscar acords sempre amb els que siguin, doncs, visquin a llevant, a ponent, al nord i al sud. I això vol dir que dret a decidir sí, però deure de dialogar i de buscar acords també.
Per tant, vostè seria partidari d'un dret a decidir ben acordat que comptés d'alguna manera amb un vistiplau de les Corts espanyoles o seguint
sí,
el marc actual?
I anar més enllà d'això, perquè és que Catalunya està geogràficament posada aquí des de fa molts segles. I això, en principi, no mou ningú. És a dir, estarem aquí sempre. I, per tant, cal tenir present la nostra situació quina és, la nostra ubicació geopolítica quina és.
Estarem aquí sempre, encara que un dia siguem independents.
Nosaltres
políticament
no ens mourem d'aquí.
El doctor Armand Puig ha fet una reflexió que em sembla que pel seu tarannà teològic i de biblista també ens convé, no? No sé si està d'acord el polític de la taula, l'alcalde de la Seu.
Sí, absolutament. Parlar, dialogar, expressar-se democràticament és l'essència de qualsevol sistema polític i social, i per tant és evident que sempre s'ha de parlar, i quan no hi ha gent s'ha de continuar parlant. Això és evident. El que passa que també és cert que hi ha moments en què has de fer algun cert cop d'autoritat, perquè no es pensin que només parlant, abaixarem de forma permanent el cap. I de vegades això passa, no? I per tant, la millor manera de fer cops d'autoritat és expressant-se a les urnes, que la gent pugui dir de forma absolutament democràtica, transparent i sense cap tipus de condicionant per cap part, doncs, què és el que pensa i què somia pel seu país i com vol viure i com vol que visquin els seus fills en un futur.
Però si això es fa i es fa unilateralment des de Catalunya sense un acord, creu vostè que pot tenir igualment força, o creu en vostès, vaja, que vulgui també?
Nosaltres defensem clarament, doncs, que hi hagi la negociació amb l'Estat espanyol, com ja s'està produint, i que pugui haver una consulta pactada. En el cas que això no sigui possible, s'hauran de buscar totes les fórmules perquè dins de la legalitat la gent del país pugui expressar la seva opinió, i estem convençuts que això doncs passarà, però també forma part d'una voluntat política per dues bandes, no només per una. És a dir, al final jo crec que tothom hauria d'estar interessat en saber quina és l'opinió dels catalans respecte a un tema tan transcendental com el futur dels seus fills.
El senyor Sabater, per exemple.
Sí, jo comparteixo el que deia el doctor Man Puig, i més en un món global, globalitzat, intercomunicat, en el qual no pot ser aliè els que tens a l'entorn, ja no a l'entorn físic, sinó en un entorn com Europa, que ha de ser un interlocutor en aquest diàleg, o la comunitat internacional més ampla, no? Que jo crec que ha de participar d'alguna manera també en tot aquest debat. Ara, més enllà d'això, a mi em sembla que el debat, per ser obert i per no estar condicionat, ha d'estar no condicionat per cap de les parts, no? És a dir, que tothom ha de posar sobre la taula tot allò que es pugui debatre sense posar-hi prejudicis d'entrada que limitin aquest debat. I per tant, em sembla que aquí estem parlant d'això. I quan parlem del dret a decidir, estem parlant de no posar traves a parlar de tot el que sigui fins al final amb voluntat d'enteniment. I per tant, jo no sé si això es dona les condicions en aquest moment. No?
I quin paper creuen vostès que pot ser el del PSC? Altres opinions. El PSC, que una mica està d'acord amb un dret a decidir, però ben pactat en aquest sentit, i un PSC que també ha tingut discrepàncies. Avui el Periódico i el Mundo publicant una carta, tots dos rotatius, de Carme Chacón, on demana al primer secretari dels socialistes, Pere Navarro, que no vagi a la cimera. Més o menys ho diu així, encara que no ho diu directament. Senyors.
Ben clarament, aquí el problema és com interpretar la carta de Carme Chacón, quan en realitat, per exemple, si és un tema intern de partit i ella que ha estat la primera del seu partit en algunes eleccions i es pogut parlar, podia parlar i tal. Quan es vol fer una carta, què es vol dir? Es vol influenciar, crear una influència des d'altra perspectiva. I el que sembla molt evident en el seu tarannà i la seva forma de ser en aquests darrers anys, sembla que seria el camí que podria facilitar més la seva postura personal dins del PSOE que no la postura del PSC dins de Catalunya, que és el que quan va tenir 25 diputats i es va veure com va actuar. I va en aquesta línia, és a dir, a veure si es pot assegurar diguéssim, el poder ser secretària general del seu partit o tal, que cada vegada ho va tenir més difícil perquè el suport del PSC no hi és. Tenia en compte, per exemple, que Montilla sí que veu lògica l'assistència al PSC a la cimera.
I tampoc és sospitós del sector catalanista.
Exactament, és a dir, que les perspectives a vegades aquí es barregen temes personals, temes de partit i temes de país, no?
Recordem que
s'ha de veure cadascú on posa l'accent.
Carme Chacón, recordem-ho, el 20 de novembre del 2011, a les últimes eleccions generals, va baixar de 25 a 14 diputats al capdavant del PSC en aquelles eleccions.
Senyor, I si ets d'aquí, quantes vegades ha vingut per dir alguna entrevista, algun mitjà d'aquí, quan sent que estava en primer lloc, no?
Senyor,
sí,
reiteri.
No, jo crec que aquestes declaracions pues, contràries dintre dels membres del propi partit el que fa és evidenciar una vegada més pues la falta d'orientació amb aquest tema dintre del Partit Socialista, i li està fent un mal favor al PSOE i un bon favor al PP. No? Recordem que les últimes valoracions d'intenció de vot, tot i les retallades i totes les manifestacions i tot el que vulguis, encara estava 5 o 6 punts per davant el PP del PSOE. No?
Les
per
coneixíem tant, aquestes dades divendres, recordem-ho.
Per tant, és evident que dintre del PSOE hi ha alguna cosa que no funciona. No?
Per cert, també es coneixien dades referides a Catalunya i a l'independentisme. Un de cada tres catalans, aproximadament, es defineixen, segons aquesta enquesta del CIS, com a independentistes, tot i que algunes altres enquestes de la Generalitat donaven més suport a l'independentisme. Algun comentari sobre això, tot i que ja ens queda ja més llunyà.
No, és curiós que el CIS pregunti per això, no? No ens deixem fer la consulta, però en canvi el CIS, que és...
Li interessa el tema, no?
De l'Estat, el govern espanyol. Està bé.
Sí.
Però hi havia, amb aquesta enquesta, hi havia algunes coses realment que preocupaven, no? És a dir, per exemple, per posar un cas, la fragmentació política, és a dir, els
que
dos partits...
Que preocupa els ciutadans.
No. El que reflexiona sobre les dades.
Sí, que no hi ha bipartidisme, ja.
El bipartidisme s'està esmiculant, i això vol dir que també hi ha una atomització dels partits polítics, i aquest tema és un tema que hauria de fer pensar també. I després també que les tres institucions més valorades són la Guàrdia Civil, la Policia i l'Exèrcit, que sempre penso que és bo que estiguin valorades, però quan estan valorades per sobre de totes les altres institucions, això ens hauria de fer pensar què està passant. Perquè és un tema perillós. Vol dir que potser el tema polític i altres estan darrere, i això hauria de fer pensar què està passant a la societat, o si hi ha sectors determinats que volen forces de seguretat que adoptin potser més enllà d'algunes qüestions. No sé, és un tema que s'hauria de reflexionar. Eh?
Digui, doctor Manput, si vol, el que està pensant.
Sí, no, és a dir, no. Jo penso que les enquestes en els darrers anys apunten cap a una consolidació d'un percentatge alt de ciutadans catalans que volen la independència, un altre terç que es manté, o un 20% en aquesta enquesta, que es manté en una posició de federalisme fort, i un altre, que serà un percentatge menor, suposo, que es vol mantenir en l'estat autonòmic actual. Llavors, això què vol dir? Que estem gestionant una situació en la qual no hi ha majories evidents, claríssimes, i que cal, per tant, veure en els pròxims anys què passa.
No, jo també hi ha un element a destacar, que és que més enllà de la fragmentació del ventall polític, hi ha una dada clara, que és la poca valoració que reben els polítics en aquest país. I això, a mi, que em crec la democràcia i la democràcia representativa, em preocupa, perquè són aquells que han de gestionar la cosa pública, i si els que gestionen la cosa pública no tenen la confiança d'una majoria significativa de població, i això passa ja no valoració per color, sinó la classe política com a tal, si és que existeix, o en tot cas aquells que es dediquen a lo polític, això crec que té un clar significat un clar significat respecte al moment de degradació que viu la situació del país. No? I a mi em preocupa força això.
Avui, en la recta final de la tertúlia, m'agradaria, senyors, que comentessin breument tot el que pot ser els propers mesos la política europea econòmica i la possible recuperació, especialment amb la gran qüestió de l'austeritat. Avui Rajoy es reunirà amb el nou primer ministre italià, Enrico Letta, i també amb el primer ministre portuguès, Pedro Passos Coelho, i sembla que vol impulsar un front contra l'austeritat. És a dir, Rajoy, per molts, doncs, un mal president pel tema de les retallades, doncs es vol posicionar una mica per una flexibilització i per una lluita contra l'austeritat, també, per dir-ho així.
No, està clar que aquestes polítiques no estan donant creixement, per tant, les veus crítiques que li han dit que s'ha d'invertir més, doncs, amb el tema, bueno, no es poden fer tantes retallades perquè llavors el PIB cau en picat, doncs igual tenen raó, i llavors això s'ha de fer d'una forma més lenta, penso jo, no?
Les retallades només afavoreixen els mercats, i em sembla que això s'ha demostrat, és a dir, qui dirigeix les polítiques econòmiques europees en aquest moment estan optant per afavorir que els diners arribin a la banca i, per tant, no vagin a sistema productiu o a serveis, i per tant a mi serà que no ens en sortirem si no hi ha una revolució, i jo ja ho he dit diverses vegades, retrobem l'arrel dels fundadors d'Europa, uns fundadors que veien més la persona que no pas el mercat. No?
Senyor Albert Batalla, alcalde de la Seu.
Sí, Europa està jugant un paper molt fort en aquests últims, els governs del Mediterrani, els governs del sud, de cara, doncs, a fomentar aquestes polítiques d'austeritat, que entesa com a valor no és pas una cosa dolenta, és a dir, la gestió dels recursos públics s'ha de fer de la forma més austera possible per intentar, doncs, que donguin el màxim de rendiment i que, a més, doncs, donguin el màxim de servei als ciutadans. Però, clar, si això no s'acompanya d'altres tipus de polítiques que ajudin a la dinamització econòmica, el moviment per part de l'economia d'aquests països, doncs es fa difícil. És evident, en aquest cas, doncs, que Alemanya té una posició molt sòlida i que, per tant, davant d'Alemanya, si es vol posar alguna alternativa sobre la taula, doncs és evident que s'ha de fer a través dels caps de govern dels diversos països i dels diversos estats. Clar, en aquest cas, doncs, estem parlant de tres estats que estan molt, molt afectats per les polítiques d'austeritat i que, a més, doncs, no generen creixement, com és l'estat espanyol, com és Portugal, com és també Itàlia. I, per tant, bé, veurem quin resultat té això. Però cal que, a més de les paraules, s'hi acabin posant fets sobre la taula, no? I de vegades això és una mica més complicat, sobretot des del punt de vista del creixement econòmic, perquè no només depèn dels governs, sinó que també depèn de la pròpia dinàmica de les empreses i de la iniciativa de la gent.
Sí, Lluís Serra i Armand Puig.
El tema que està sorgint cada vegada més és si aquestes mesures d'austeritat, tal com s'estan plantejant, beneficia els interessos europeus o, fonamentalment, per exemple, els interessos d'Alemanya. Simbolitzats amb la senyora Merkel, hi ha un acudit que està dient que en temps d'Aznar el Real Madrid guanyava, en temps de Zapatero guanyava el Barça, i ara en temps de Rajoy guanyen els alemanys, com s'ha vist, per exemple, a la Champions.
Aleshores, el veiem sempre molt agut,
s'hauria de veure,
Lluís Serra, amb el tema de l'equiparació entre la política i el futbol.
No, però és que s'hauria de veure que
està... No,
i aleshores, clar, el tema d'austeritat, com s'està plantejant, està retallant, sí que beneficien algunes xifres macro, però molta gent està patint i tampoc potser s'està veient com una fórmula eficaç en economia.
I deixi'm
cada dir, vegada hi ha més gent que ho posa.
Amb un papa argentí i Messi el millor també tenim, no?
I ara avui els argentins a tot arreu, la nova princesa,
la nova reina d'Holanda, exacte.
Argentina, o sigui que...
Doctor Armand, no cal que rentin en això, doctor, sí. Armand Puig.
No, això del Messi ho deixo pel Lluís Serra. No, el que sí que és cert és que fa una mica de pena, podríem dir, que aquesta Europa li costi tant arrencar amb un tema que tothom diu que és evident, que és la unió bancària, que és la unió financera, i tots ho estem dient des de fa 2 anys i 3 anys, i la cosa està així. I jo penso per què és això. I al final resulta que l'única resposta possible és que hi ha eleccions cada 4 anys en els respectius països. Fem-ne unes per tots cada 4 anys, i potser, si ens posem d'acord amb el dia de les eleccions tots, potser anirem millor en aquest punt.
Sí, si no, ara hem d'esperar les d'Alemanya, l'any vinent haurem d'esperar més a saber quines.
És així.
Si no hi ha eleccions europees...
Sí. Gràcies, senyors. Doctor Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, molt agraïts per la seva presència a l'entrevista i a la tertúlia. Bon dia i fins una altra.
Fins una altra estona.
També Lluís Serra, senyor Albert Batalla, alcalde de la Seu, també doctor Joan Carles Reiteri, senyor Quim Sabater, a tots fins la propera, que vagi molt bé.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia. Passen 3 minuts a les 9 amb una mica de retard els titulars amb el Gerard Carrión, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després entrevistem Arturo San Agustín, periodista que acaba de publicar el llibre De Benedicto a Francisco, una crònica vaticana. Això i també la secció social Món sense fronteres amb Àngel Miret fins a les 10.
Bon dia, repassem els titulars a aquesta hora. A les portes de la cimera sobre el dret a decidir, d'avui dilluns, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha reclamat unitat a les diferents parts que hi participaran i els ha instat a no fer ni un pas enrere. L'objectiu és, segons ell, que la majoria aclaparadora a favor de la consulta que hi ha al Parlament de Catalunya no s'esquerdi ni es debiliti. En unes declaracions després de participar en la cloenda de la Fèria d'Abril, el president Mas també es va dirigir al Partit Popular Català, que no s'asseurà amb la resta de formacions. Els ha instat a votar en contra de la independència, però permetre primer que els catalans es pronunciïn. Dures crítiques des de la direcció del PSC a la seva cap de llista al Congrés, Carme Chacón. El portaveu dels socialistes catalans al Parlament, Maurici Lucena, ha qualificat la carta de Chacón contra la cimera pel dret a decidir de completament fora de lloc i molt insatisfactòria. Lucena ha assegurat que la direcció del PSC s'ha pres la missiva amb sorpresa perquè no estava en el corrent de la seva publicació. A la carta, Chacón torna a recordar el seu rebuig absolut a preguntar als catalans sobre el seu futur. L'Audiència de Barcelona comença a jutjar avui 8 funcionaris de la presó de Quatre Camins per suposades agressions a interns durant el motí del 1 de maig de l'any 2004. La Fiscalia demana 8 anys de presó i una multa de 4.800 euros per al subdirector mèdic del Centre Penitenciari Vallesà per lesions i delictes contra la integritat moral i entre 1 i 3 anys de presó per 7 treballadors més del centre. També els demanen fins a 3 anys d'inhabilitació professional. I en clau internacional, aquest matí comença a Múnich un dels processos contra l'extrema dreta considerats més importants de la postguerra. Una dona de 38 anys s'asseurà al banc dels acusats per respondre dels 10 assassinats racistes que presumptament va cometre juntament amb 2 còmplices que es van suïcidar abans de ser detinguts. Els crims es van cometre en 13 anys amb total impunitat. Les víctimes de la cèl·lula van ser 8 immigrants turcs, un de grec i també un agent de la policia.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari de l'actualitat quan passen 6 minuts i mig de les 9 avui ens arriba de la mà, com és habitual els dilluns, de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Voldria començar la setmana amb una reflexió sobre el jovent, és a dir, sobre l'inici del nostre futur. És una característica de la decadència, la predisposició a sacrificar el futur en benefici a favor del més immediat. La condició més visible d'aquesta característica és la manca de voluntat per tenir fills. Un fet tan extraordinàriament important a la història com el declivi de l'Imperi Romà es pot llegir en aquesta clau. Avui, mai, unes generacions adultes, les nostres, han sacrificat a tan joves en l'altar del present sense que hi hagués cap mena de guerra, de gran conflicte entremig. Ho consumim tot, ho malgastem tot. Els recursos naturals, com el paisatge, el sol fèrtil, l'aigua i tots els altres. la destrossa social és absoluta. Coneixem prou bé les xifres de l'atur i de la precarietat juvenil, del fracàs i del baix rendiment escolar, de l'estat de la universitat i de la formació professional, de la crisi en l'horitzó de les pensions, en l'endeutament que amb una llosa feixuga sobre els nostres fills i sobre els nostres nets, la incitació permanent a la promiscuïtat, a l'avortament, per part dels mitjans de comunicació i dels poders públics que tindrien de vetllar per un altre tipus d'educació. És el resultat d'una societat que ha oblidat les virtuts. Prop d'un 30% dels nostres joves són fracassats escolars, un altre 20% procedeixen un baix rendiment i, a l'altra banda, en el de l'excel·lència, només un 4% assoleix els nivells màxims. I, a més de tot això, tenen una formació molt pobra en humanitats, en història, en filosofia i, sobretot, en religió. Així, resulta més fàcil enganyar-los. Fa certa aquella frase que diu «Veieu, maleïts, veieu», així pensareu que l'infern és una festa. Tot plegat és conseqüència d'haver creat una mentalitat narcisa i hedonista que concedeix poca importància a l'esforç i al sacrifici i, sobretot, a trobar sentit a la vida. La nostra societat no és ja que no aporti les grans respostes. És que ni tan sols esperon els joves, bé els joves ni els grans, a que es facin les grans preguntes que són necessàries per trobar sentit al fet de viure. Masses escoles, evident no totes perquè n'hi ha moltes d'excel·lents, els deixen desarmats davant la banalitat i la desvinculació. I un nombre excessiu de pares fluctuen entre la deserció i la sobreprotecció perquè ignoren el significat d'una educació en virtuts que exigeix del testimoni personal el que tindrien de donar ells mateixos. Dic tot això, però, i ben mirat, a fi de comptes, a qui li importa el futur? No estarem allí per veure'l. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Fins que els drets de tots els pobles, entre els quals el dret a l'autodeterminació i a la independència, no siguin degudament reconeguts i honorats, no podrà existir-hi pau veritable i duradora. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Us presentem el concert que tancarà la 14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 12 de maig, a les 7 del vespre, l'Orquestra de Cambra Mendelssohn interpretarà obres de Respighi, Farkas, Haydn, Dvorak i Brahms. Director artístic i solista, Peter Kovács. Venda d'entrades a través de Ticketmaster, Teleentrada i taquilles de l'auditori. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, col·laborador de Concerts a Barcelona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
De Benedicto a Francisco, una crònica vaticana. Aquest és el títol d'un llibre que acaba d'escriure Arturo San Agustín sobre els moments anteriors, els moments del mateix conclave i els moments posteriors al canvi de pontificat al Vaticà. Ha estat un procés singular, històric, i la crònica vaticana que fa el periodista San Agustín en aquest llibre, publicat per Fragmenta, pot arribar a molta gent que li agrada el tema i que sobretot vol investigar sobre el que és el procés de l'elecció del nou papa. Arturo San Agustín, llicenciat en Ciències de la Comunicació, periodista i publicitari, ha escrit durant 10 anys de la seva vida professional una columna diària a El Periódico de Catalunya. Ha estat Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme per la seva tasca com a entrevistador durant 8 anys i com a director creatiu ha treballat durant 11 anys a les principals agències de publicitat espanyoles. Es dona la circumstància que en els seus últims anys de professió, en aquests últims anys, millor dit, Arturo San Agustín s'ha dedicat a investigar sobre l'Església Catòlica, el Vaticà i la Pastoral Universal. Va publicar l'any 2011 el llibre Un perro verde entre los jóvenes del Papa, una crònica personal i singular sobre la Jornada Mundial de la Joventut Madrid 2011. I ara, en aquesta sorprenent renúncia de Benet XVI i amb l'arribada del Papa Francesc, ens obsequia amb aquest llibre que arriba després que l'11 de febrer passat Benet XVI anunciés la seva renúncia al Ministeri Patrí. El coneixement de la realitat vaticana d'Arturo San Agustín avala un treball que avui us recomanem especialment. En parlem durant els propers minuts amb el mateix autor. Senyor Arturo San Agustín, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per lo de senyor.
Bé, aquest és el costum de la cortesia, però sabem que vostè és sobretot un amic nostre i bé, el tractaríem de tu si no fos pel costum del programa. Arturo San Agustín acaba de publicar aquest llibre, que és una mica com la crònica dels dies de transició de Benet XVI a Francesc,
sí,
oi?
És exactament el que tu acabes de dir. No té... És una crònica periodística. És a dir, explico tot el que vaig viure, vaig veure, vaig sentir i vaig preguntar. Tu saps molt bé que no sóc ni cap teòleg, ni simplement sóc un periodista que crec que... O sigui, que m'interessa... Que tinc l'obligació de defensar l'Església, que això és el que molta gent no ha entès a partir del llibre del Perro Verde,
sí.
I que a la mesura de les meves possibilitats no és que sigui... L'Església no em necessita, no? Però vull dir que d'alguna manera sí que la vull defensar. I vull explicar certes coses tal com jo crec que van passar. I no té cap pretensió més. És així, és com una novel·la. Hi ha gent que em diu, bueno, és que així és com una novel·la, és no sé què... Bueno, doncs és que és la vida, no? I la vida a vegades sembla una novel·la, no? I el tema és prou interessant i prou significatiu com per dedicar-li un llibre. No?
Abans d'entrar en la matèria d'aquest llibre de Benedicto a Francisco, només un breu incís per recordar als oients que Arturo San Agustín, ja quan ens visitava fa uns mesos parlant del llibre sobre el perro verde entre los jóvenes del Papa, ens comentava un procés de conversió personal i d'evolució personal que havia tingut cap a la creença, després doncs, d'una vida molt marcada potser per un anarquisme pacífic, no? Com vostè ens ha dit alguna vegada.
Sí, un anarquisme conservador.
Conservador.
Perquè jo crec que certes lleis són necessàries i no seria la selva, no? Ara, amb el demés, jo em considero un anarco-conservador, no? Algú que no entén quasi ningú, però per mi és igual. I sóc creient, sí. Mal creient, però creient.
Això sabem que tots els fills de Déu som pecadors i som limitats i, per tant, com vostè, tots ens hem d'apuntar al mateix sac. En qualsevol cas, vostè segur que ha descobert moltes coses en aquest treball dels últims anys d'investigació i d'estudi sobre l'Església.
Bueno, he descobert algú que sorprèn a la gent quan ho expliques, que és que l'Església és múltiple i variada i que la major part de gent és gent normal. Dic normal perquè quan parles de certes coses hi ha interlocutors, fins i tot intel·lectuals, que et diuen no, però això que m'estàs explicant sembla gent bastant normal. No? Dic, no, és que bastant normal, no? Normal. Tinc que dir que aquests conceptes de normalitat només es donen a Espanya i també a Catalunya, tristament. No? És a dir, a fora, parlar de l'Església és una altra cosa. fins i tot els ateus italians, que són els que més conec, o els agnòstics, no tenen res que veure amb els d'aquí. O sigui que aquí hi ha hi ha un anticlericalisme encara infantil, estúpid, que això demostra incultura, producte, suposo, dels temps passats.
No? Potser hi ha un ateisme o una no creença massa basada en l'enfrontament i no tant en la confrontació positiva de parers. A Itàlia, per exemple, ho tenen molt clar. Fins i tot els no creients reconeixen que són de cultura cristiana perquè
home,
són italians.
Home, clar.
Un exemple, no?
I fins i tot a Anglaterra, vull dir, quan el papa va anar a Anglaterra, doncs va sorgir un debat intel·lectual de primer ordre, no? És a dir, i no eren catòlics, no? Uh-huh. Si el d'aquí és molt infantil i molt, molt trist, no?
Aquesta gran crònica de Benedicto Francisco, que Arturo San Agustín reflecteix en un llibre, treballa molt des del detall. Vostè explica moltes coses, moltes anècdotes dels palaus, de la renúncia de Benet XVI, dels periodistes...
Sí, jo tinc la sort de, que des de fa 10 anys que vaig poder entrar una mica al Vaticà, el que se'n diu el Vaticà, tinc amics cardenals, alguns ja han mort, però altres encara tinc amics monsenyors, és dir que crec que tinc bons amics i coneguts amb el Vaticà. Jo he sigut sempre, no he traït mai a cap d'ells, i això suposo que per altra part és l'obligació d'un periodista, no? I suposo que el resultat d'aquesta manera de treballar pues ha significat que em tenen confiança i que he pogut puc accedir a certa informació, a certs comentaris que segurament alguns companys no la tenen, no?
S'ha viscut molt corporativament també entre la professió periodista, aquest...
Bueno, el que ha servit, Ignasi, i tu saps millor que jo, que...
Tots veure, ho sabem.
El primer és, diuen que un sociòleg és aquell personatge que triga 10 anys en saber el que ja sabíem, o sigui, en descobrir el que els altres ja sabíem. No? Uh-huh. Els economistes, hi ha dos tipus d'economistes, els que no en saben i els que no saben que no saben. I realment, els periodistes, només hi ha un tipus de periodista, és que cap periodista acerta qui serà el nou papa. Amb la qual cosa, això de l'Esperit Sant segurament deu ser veritat. No? Aquest és el comentari.
En tenim una però, prova però humana,
primera,
però molt bona.
La primera constatació és que cap periodista acerta mai qui serà el nou papa. No?
Mm-hmm. Vostè parla en frescor en aquest llibre del moment previ, del moment del procés d'elecció del papa i del moment de l'arribada d'aquest nou pontífex, dels gestos propers, no?, del papa francès.
Clar, és que a mi jo estava a la plaça en aquell moment i així com alguns van quedar decepcionats perquè es pensaven que havien acertat, jo vaig quedar absolutament impressionat perquè resulta que per primera vegada coneixia el papa, personalment, no? El vaig conèixer quan era cardenal. Faig una mica de drama.
No,
el vaig conèixer fa...
És la persona, és la mateixa
persona. Fa 10 anys a Buenos Aires i, home, em va sorprendre menys els gestos del que va sorprendre amb alguns companys i amb alguns fidels i amb alguns turistes que hi havia a la plaça perquè sabia una mica com era, no?
Com era? O com l'havia...
Era un personatge... Context? O sigui, d'entrada, aquells catòlics que pateixin... Fa poc em vaig trobar amb una amiga monja, molt empordanesa, molt, que em va dir aquest papa ens el mataran perquè és bona persona. Dic, home, no s'amoïni. Per tranquil·litzar aquells catòlics que potser creuen que pot tindre problemes, jo crec que és bo que sàpiguin que el papa no és cap ingenu. És dir, i que no improvisa. Ell a Buenos Aires i... tenia fama de ser un home molt, molt... O sigui, bona persona, solidari, ferm amb les decisions, però que no improvisava mai. O sigui, algú me'l va definir, un amic seu, me'l va definir, diu, és un gran jugador d'escacs. I llavors no em va sorprendre res, i a més, sap comunicar. Uh-huh. I jo crec que, bueno, que el que està demostrant és exactament això, perquè ha fascinat a tots els periodistes, no? El que passa és que ja veurem... Potser ara hi ha periodistes i hi ha gent que potser no és creient i pensa que aquest home revolucionarà en un sentit polític l'Església i segurament amb això decebrà alguns. Clar. Perquè les seves creences són les que han de ser.
Hi ha una qüestió que és fonamental, no?
Clar,
la defensa de la fe i els valors fonamentals de l'Església.
Doncs aquest no variarà. I a més, ell és ferm. Vull dir, és d'aquells de...
Sí, ho té molt
clar. i em va agradar pues, per això, no? I sobretot perquè va ser el primer, que ara tothom, alguns dels que el van conèixer, diuen, no, és que jo fins i tot vaig viatjar amb ell en metro, bueno, jo també, però llavors no tenia cap gràcia, perquè tothom que el coneixia va anar amb ell al metro o coincidia.
Allà a Buenos Aires era com de domini públic, trobar-se...
Jo el vaig descobrir, i això sí que m'agradaria, a veure si us explica bé, jo el vaig descobrir a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, amb un tedeu. Que per mi els tedeus estaven als llibres d'història, però jo no havia viscut aquí cap tedeu, no? Uh-huh. I llavors davant seu tenia el president de la nació. O sigui que el tedeu es celebra cada any per celebrar el Dia de la Pàtria.
És un cant religiós, recordem-ho, litúrgic, però i que es cantava a la catedral coincidint amb el Dia de la Pàtria.
Exacte.
I el president aleshores era Néstor Kirchner?
No, el president llavors era li deien, el hombre innombrable, era el Carles... no me recordo com es diu, amb el llibre. Bueno, era un individu petit, més petit que jo sóc petit i me'l mirava, i estava amb la seva dona, que li deien la Kinky, amb un bon... Bueno, recordo que va parlar de Zaqueo. Zaqueo, dit per un argentí, és quasi com un català, perquè deia Zaqueo.
Uh-huh. Devia ser Carlos Menem, el president, no? Aleshores,
no. Ja en sortirà.
Ja sortirà, no es preocupi.
Carles, no me'n recordo, és el després de Carlos Menem. Bueno, uh-huh. I el va abrumar. O sigui, jo vaig veure que aquell president era petit i anava cada vegada reduint-se més. Zaqueo lo que tiene que hacer es devolver todo lo robado. Zaqueo, hombre de baja estatura que se tuvo que subir a un sicomoro para ver... Clar, molta gent es pensava que lo de la baja estatura no estava amb el llibre sagrat, sinó que era... Bueno, vaig veure un president absolutament descol·locat, indignat, no sabia on posar-se. Clar, jo vaig pensar, això és un cardenal. Va bromar, i és famós perquè les homilies aquestes, sobretot les dels tedeums, era famós perquè abroncava amb una valentia excepcional a tots els presidents de govern. Bueno, quan va acabar el tedeum, el vaig anar a veure i em va dir que no em podia donar en aquell moment una entrevista perquè tindria problemes polítics, ja tenia suficients, vingui d'aquí un mes, dic, no, però ja ara torno, pues, per telèfon, no sé què... No, bueno, però sí que em va dir, però l'entrevista no, però parlem de tot el que vostè vulgui. I dintre d'un temps, si vol fer ús d'alguna de les coses que hem parlat, i ara pues, m'ha vingut això.
Fernando de la Rúa, em sembla que ara ha sortit el nom, no?
L'anterior a Fernando de la Rúa.
L'anterior.
Carlos...
Hi havia Carlos Menem, en tot cas, i abans hi havia...
La memòria, l'Alzheimer...
No es preocupi.
Bueno, però va ser espectacular de com un home d'església... Bueno, la prova és que la Kirchner, o el marit, va deixar d'anar als tedeums perquè ell va continuar... O sigui, ell la lluita contra els poderosos la va tindre sempre clara, no? I era un home molt estimat.
Doncs home estimat pels diocesans de Buenos Aires i home estimat ja per l'Església Universal, Jorge Mario Bergoglio, el nou papa Francesc, protagonista en bona part d'aquest llibre de Benedicto a Francisco. A nivell general, senyor Arturo San Agustín, sí. I per no allargar-nos més, en aquest llibre, com resumiria la transició que vostè explica d'un papa a l'altre amb la sorprenent renúncia i també partint de la base d'una situació de l'Església complicada? Fa uns mesos, si vostè ho recorda, parlàvem del cas Latilix, aquí, en aquesta mateixa, en aquest mateix estudi.
Jo crec que el gest de Benet XVI, a poc, es va entenent. I jo crec que és d'una transcendència... A veure, allà a Roma, la gent normal i corrent et diu que Joan Pau II és etern, que Benet XVI és un gran papa, però no és etern. Jo crec que Benet XVI, a poc, anirà agafant una dimensió que ja la té, però que molta gent no ha descobert encara. No? Crec que la seva renúncia es valorarà amb el temps i el resultat és aquest papa. No? El que passa és que ara, si em preguntes... Jo crec que hi ha molta gent que està molt intranquil·la, però que no t'ho diu. Hi ha por.
Hi ha por en quin sentit?
Hi ha por en el sentit que... insisteixo que és gent mal informada que pensi que aquest home pot provocar una revolució, saps? Potser amb les formes sí, però amb el contingut, amb el que és la realitat, amb el que és la fe, vull dir, no farà cap revolució perquè ho té clar. Mm-hmm. Però ja et dic, ara és un moment d'expectació. La gent està esperant qui serà el nou secretari d'Estat, perquè això significarà molt. Però jo crec que no s'ha de témer, perquè és un home que sap on va, no?
Un home proper, atrevit, però no ingenu, així ens l'ha definit.
En absolut. No?
Un home que ha parlat molt sovint sense papers i ens ha sorprès a tothom, però que no improvisa en el fons de les seves decisions.
No, el problema és que, clar, quan ets papa, ets papa, no? La improvisació, vostè sap tan bé com jo, hi ha una frase de ràdio que és veritat que diu: la millor improvisació és la improvisació preparada, no?
Exacte, bueno, sí, sí.
L'únic risc que corres amb gent que improvisa és que a vegades, pues, puguis cometre algun error inevitable en tota persona, no? I ell, aquesta espontaneïtat, bueno, clar, suposo que ara l'ha de frenar una mica, perquè és que ara és papa. Una cosa és quan ets cardenal, que ja és molt important, però ara és papa. Ara, en qualsevol cas, com em va dir un cardenal molt amic, ja em va dir: Artur, no intentis definir a cap papa, no intentis saber com som, perquè tot papa és un misteri. Mm-hmm. O sigui que...
L'element de sorpresa en l'elecció d'aquest papa, ja per anar acabant, senyor Arturo San Agustín, segur que ha estat molt present entre els companys periodistes a Roma en aquells dies de l'elecció. Alguna anècdota, alguna situació?
Bueno, l'anècdota, no diré noms, però vostè és molt intel·ligent i sabrà dir, i ho dic des del carinyo, però em vaig voler acostar amb alguns companys nostres, no? de Madrid, sobretot, perquè hi havia una televisió que retransmetia en directe i demés. I vaig veure una persona que, bueno, donava per segur que sortiria un determinat cardenal, no? Àngel Escola, no? Va haver un comentari, 3 o 4 minuts abans, de que del Twitter havien borrat el nom, havia desaparegut.
Això va sortir, i de fet aquí ho vam arribar a dir, tot i que ens ho vam prendre amb la prudència necessària d'aquell moment. Es veu que la notícia no era del tot, no era certa.
No, es van adelantar que l'Escola es veu que estava una mica abrumat, perquè, clar, el van donar per fet. Però la gràcia és que una determinada persona que havia apostat per ell i que deia molt atrevidament que seria ell, bueno, la cara de decepció, quan va saber que era...
Que era un altre, que era Bergoglio.
I això em recordava un poema de cert poeta que va viure a Roma, que deia: s'equivoca la paloma.
Moltes gràcies.
No l'Esperit Sant, eh?
No,
que no s'equivoca mai.
Moltes gràcies, senyor Arturo San Agustín, per haver-nos parlat del seu llibre, De Benedicto a Francisco, una crònica vaticana. La recomanem especialment perquè segur que inclou molts elements interessants. Gràcies, Arturo San Agustín, que vagi molt bé. Felicitats per aquest llibre i fins una altra.
Gràcies una vegada més, Ignasi.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Com per exemple el detergent per rentavaixell a Finish Quantum, o tot en un, t'emportes 3 envasos i en pagues 2. La unitat et surt de només 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 3 minuts de 2:15. Món sense fronteres és la secció social que compartim amb tots vosaltres, amics oients, cada dilluns. Aquests últims mesos ho havíem estat fent des d'un 9:15 aproximadament i fins a 5:15, però ara, amb l'espai La vida en solfa, que no tenim malauradament amb nosaltres des d'aquesta setmana, i també amb una reorganització dels continguts que hem fet a partir d'avui, això implica que l'espai La vida en solfa no surt, com dèiem, i en canvi Món sense fronteres serà en l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel els dilluns, des de 2:15 i una mica més, i fins una mica abans de 10:00. I avui, fidel a la cita, encara que comencem més tard i acabem més tard, tenim amb nosaltres Àngel Miret, gerent de l'àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia i bona setmana.
Bon dia i bona hora, gràcies.
Primer de tot, comentem breument, si li sembla, un tema que ha estat notícia aquest cap de setmana, que és la petició d'un pacte d'Estat contra l'atur i per la recuperació econòmica que ha fet, sembla, el rei Joan Carles.
Doncs és igual, l'hagi fet el rei Joan Carles o no l'hagi fet, jo crec que és hora de que la ciutadania demanem ja d'una forma molt, molt contundent aquest pacte d'Estat. Si amb 6 milions d'aturats a l'Estat i els que tenim a casa nostra, entre els quals, atenció que hi ha una dada molt i molt dura. A Catalunya hi ha 267.000 famílies que tots els membres estan a l'atur. Atenció, 267.000 famílies. És a dir, imaginem-se, doncs, el camp del Barça quasi bé triplicat i cada persona seria una família. Doncs bé, aquesta gent estan tots els membres a l'atur. Si en aquesta situació no és hora ja de que els grans partits de l'Estat, el Partit Popular i el Partit Socialista Obrer Espanyol, es posin d'acord, deixin de banda una mica les misèries d'aquest dia a dia de guanyar un petit punt, una mica la humiliació de l'adversari, i es posin a remar tots en la mateixa direcció, doncs no farem res, eh? Aleshores,
per tant, positiu seria un pacte. Però, clar, què es pot aconseguir amb un pacte? També és el gran interrogant que ens fem tots.
Home, sobretot crear ocupació. Crear ocupació vol dir instruments de política fiscal, sobretot per això que Catalunya, malgrat que pugui haver-hi o no aquesta voluntat, i que també estaria bé que hi fos, però realment els grans instruments estan en mans de l'Estat, és a dir, les polítiques financeres i les polítiques fiscals, sobretot, corresponen a l'Estat, és a dir, la capacitat de Catalunya de generar ocupació és molt i molt limitada. I, per tant, seria hora de que les idees flueixin, es doni veu a la gent emprenedora, als petits empresaris, als treballadors autònoms, a tota aquella gent que són els que generen ocupació en aquest país, és a dir, no són les grans corporacions ni les administracions públiques, sinó aquests petits empresaris, aquests emprenedors que estan, diguem-ne, desfent-se, literalment, per falta, entre altres, per exemple, per falta de crèdit, per falta de circulant, de diners. Mira, una anècdota, no fa massa, i un grup d'emprenedors catalans van dissenyar una bicicleta per al bicing aquest urbà, que es fa ja a molts països europeus, doncs no van obtenir una petita quantitat que necessitaven per posar en marxa aquesta iniciativa, una bicicleta que sembla que té moltes avantatges, no té cadena, en fi, tota una sèrie de qüestions que la fan molt més resistent, i finalment han tingut que anar a parar als països nòrdics on se'ls ha donat crèdit, i per tant, en aquest moment, a Noruega, Suècia i Dinamarca, és molt probable que s'implementi aquest nou tipus de bicicleta fet per gent del país. Naturalment s'han tingut que desplaçar les empreses en allà, i bé, doncs l'ocupació que generi aquesta tipologia de bicicletes, doncs es farà amb treballadors de fora.
Clar.
Això senzillament exemple, perquè sí. No han obtingut crèdit. És a dir, és un crèdit d'altra banda molt moderat, eh? Jo no sé exactament de quina xifra estem parlant, però endegar un procés d'aquests, jo m'imagino que estem parlant d'uns pocs centenars de milers d'euros, no estem parlant d'una inversió milionària. Bé, doncs no hi ha hagut manera. Per tant, si això no mereix aquest pacte d'Estat, ja no sé què ho ha de mereixer. És a dir, per tant, escolteu, estem davant d'un drama de milers i milers de persones que no troben sortida vital en aquesta necessitat que tenen d'habitatge, d'alimentació, de dignitat, en definitiva. La dignitat i el treball van junts.
Veurem si es materialitza aquest pacte d'Estat contra l'atur i, sobretot, si té algun resultat, algun efecte positiu, tant de bo sigui així. Bé, seguim parlant novament d'immigració. Avui un tema sempre present en aquesta secció, encara que no sigui l'únic. Dels immigrants, què expliquem avui sobre la
qualitat? Doncs mira, tenim dades de Barcelona, algunes molt interessants. Per exemple, pràcticament el 30% de matrimonis que es contreuen a Barcelona, és igual, tant siguin civils com religiosos,
sí.
30%, per tant, quasi bé un de cada tres, està format per un espanyol espanyola i un estranger. Un de cada tres. I el 8,5, és a dir, pràcticament el 10, els dos cònjuges són de nacionalitat estrangera. Per tant, si sumem les dues situacions, vol dir que prop del 40% dels matrimonis, almenys un dels dos membres és estranger.
Parlem de matrimonis ja formats, que ja existeixen o que s'han format ara.
Dels que s'estan formant, és a dir, l'any a any...
Dels que es casen.
Dels que es casen, efectivament. L'altra dada molt interessant és de que la primera nacionalitat en aquest moment ha deixat de ser la pakistanesa i és la italiana, i per tant s'està... Malgrat que és veritat que en el marc d'aquesta nacionalitat italiana hi caben nacionals originaris de Brasil, d'Argentina, de Xile, perquè doncs, hi va haver en el seu moment una forta migració italiana i la llei italiana és molt generosa a l'hora d'atorgar la nacionalitat. I, per tant, diguem-ne que una bona part d'aquests serien d'origen italià, més que no pas, diguem-ne, italians en el sentit estricte, no? La segona nacionalitat seria la pakistanesa, la tercera la xinesa, la quarta l'equatoriana, boliviana, marroquina, etc. És a dir, què veiem amb tot això? Veiem que Barcelona s'està configurant com un espai on, malgrat la crisi, s'estan situant nacionals de la Unió Europea. O sigui, s'està convertint en un espai no solament d'immigració extracomunitari, sinó un espai on segurament el nivell de qualitat de vida, el temps, la qualitat, diguem-ne, dels serveis que presta, diguem-ne, les administracions públiques, fa que s'instal·lin persones, diguem-ne, de la Unió Europea. I, paradoxalment, hi ha una petita sortida de fora de la Unió Europea. És a dir, sobretot això es detecta en el cas dels equatorians, dels que hi ha una dada espectacular, dels 33.000 que hi havia l'any 2004, hem passat a 13.000. És a dir, més de la meitat pràcticament han marxat, han tornat al seu origen. És una bona notícia perquè en part també totes les dades s'han de veure com es llegeixen, no? Però una part d'aquests equatorians és veritat que s'han convertit en espanyols i per tant deixen de ser nacionals equatorians per ser nacionals espanyols, però també és veritat que la millora en alguns d'aquests països llatinoamericans ha fet que el procés de retorn sigui raonablement bo. Per tant, tenim aquesta tendència que s'està generant de una tendència, primer, els, diguem-ne, lleugera sortida dels extracomunitaris. Segona, Barcelona es consolida com un espai on resideixen membres de la Unió Europea. I una bona notícia, que és que només el 2%, 2,3% dels barcelonins creuen que la immigració és un problema. Fixeu-vos que només fa un parell o tres d'anys, Ignasi, tu recordaràs, sempre dèiem sí. Que era després dels temes econòmics, de l'atur i de l'economia, de seguida es posava en tercer lloc la immigració.
Es considerava un problema davant un estat de preocupació latent en una part important de la població espanyola, no?
Bé, doncs per l'augment dels immigrants. Això ha caigut en picat. En aquest moment a Barcelona només el 2,3% de les persones consideren que és un problema. Ja no vol dir que sigui el primer problema, que ja, en aquest cas és pràcticament zero, sinó que només detecten com la immigració com un problema. Per tant, home, déu-n'hi-do, no?
Sí,
tant. Déu-n'hi-do de les coses, com s'estan fent bé. Per això dic, també cal animar-nos, també. És veritat que som capaços de fer les coses bé, uns i altres, administracions públiques, societat civil, ciutadania i els propis immigrants. I, per tant, això ha fet que en aquest moment hi hagi aquesta percepció, diguem-ne, prou generosa per part de dues bandes,
Doncs, evidentment, el tema de la immigració es mou, canvia, ja sabem que no és mai un tema fix i, per tant, en temps de crisi com l'actual hi ha canvis i veurem en el futur si són els canvis els que són, poden ser millor o pitjor, veurem com evoluciona.
De moment està el tema prou ben consolidat, és a dir, no, és una de les coses que ens funcionen en aquest moment,
Amb Àngel Miret seguim analitzant el nostre món sense fronteres i parlant d'un referent en la lluita a favor dels més desprotegits, Òscar Arnulfo Romero, que era assassinat mentre celebrava missa a finals de març de l'any 1980 i un home exemplar, definit per tothom com la veu del sense veu. Ell mateix també ho deia. Òscar Romero va veure iniciat el seu procés de beatificació i estava aturat, però ara el Papa Francesc ha anunciat que el vol reprendre. Per tant, es podria produir aquesta beatificació en un futur.
Sí, més que el Sant Pare, ho ha anunciat el postulador de la causa i president del Pontifici Consell per la Família, que és l'arcabisbe Vincenzo Paglia.
Per tant, no és... Però ha coincidit, això sí, amb els primers dies de pontificat.
I després d'una visita de l'arcabisbe Vincenzo Paglia amb el Sant Pare. I, per tant, diguem-ne...
Que és qui ha d'autoritzar, en última instància, tot això.
I per tant, diguem-ne, pensem doncs, que això tira endavant. En aquest moment estava molt, molt aturat. Recordem que Monsenyor Romero va ser assassinat el 24 de març del 1980, quan era l'arcabisbe de Sant Salvador, tenia 62 anys, i en aquell moment estava celebrant l'Eucaristia a la capella de l'Hospital per Malalts del Càncer de la Divina Providència de la capital salvadorenca. Bé, doncs, és un gran valor el que té aquesta, per mi, aquesta iniciativa que es desencalla, perquè les homilies de Monsenyor Romero apel·lant a la pau, és a dir, en aquest moment ell va fer una crida inclús als soldats, als policies, dient sou poble i no heu d'obeir les ordres que són immorals i contra les ordres i la llei, hi ha davant el manament de la llei de Déu que diu no mataràs i per tant no obeïu les ordres il·legals. Sembla que la seva homilia, les homilies que feien es van convertir en una cita obligatòria de tot el país els diumenges. Des del púlpit il·luminava la llum de l'Evangeli, els esdeveniments del país i sobretot oferia, diguem-ne, espurnes d'esperança. I bé, en aquest moment doncs, estarem a l'espera de veure què passa. El cardenal Roger Echegaray, també aquest cardenal francès d'origen basc,
sí.
S'hi ha referit en termes molt elogiosos, dient que aquest arcabisbe fou assassinat per haver denunciat la violència i les seves homilies eren, com dèiem, transmeses per ràdio a tot el país.
Té la gran virtut de ser factor d'unitat entre totes les sensibilitats de l'Església a l'Amèrica Llatina, des de la teologia de l'alliberament, ara ja replantejada i redefinida, fins a altres corrents considerats més conservadors, és a dir, Òscar Romero, doncs una veu aglutinadora de l'Església que
a més a més... Un home sant, perquè a més ell va començar partint de posicions, és a dir, no és un capellà que partís de posicions, diguem-ne, molt radicals des del punt de vista polític, és a dir, per tant, no estava en l'àmbit de lo que és la teologia de l'alliberament, sinó que era un home considerat en els seus inicis un home conservador i va ser justament a la llum de l'Evangeli i veient les terribles injustícies que es cometien amb la gent més pobra, amb els pagesos salvadorenys, quan ell va enfrontar-se al poder, d'alguna manera. Per tant, va fer aquest viatge, com tu bé deies, no a partir d'un posicionament, diguem-ne, clàssic d'estructura ideològica, sinó de la pura i de la pura caritat envers i del seu compromís evangèlic. I, per tant, en fi, jo crec que hem d'estar satisfets d'aquest desbloqueig i esperem que tot tiri endavant.
I esperem que sigui beat i sant en un futur, efectivament. També animem els oients creients, com sempre en aquests casos, a encomanar-se a aquest candidat a la santedat, perquè si és exemple de vida, doncs tots podem acostar-nos a ell i demanar la seva intercessió. Òscar Romero, i recomanem també la lectura d'alguns llibres sobre la seva vida que també ajuda a conèixer-lo més. Parlem d'un personatge, en aquest cas un personatge viu, com és una religiosa teresiana, Maria Victòria Molins, Vicky Molins, que és col·laboradora també dels nostres mitjans, sobretot de Catalunya Cristiana, aquesta religiosa també del carrer que ajuda molta gent necessitada. Per què és notícia? Per què la vol destacar, senyor?
Mira, bé, primer, suposo que molts dels oients la coneixen, tu ja has aportat una brevíssima bibliografia, jo voldria afegir, diguem-ne, que és una persona també que en un moment donat de la vida fa un canvi. Ella, doncs, és teresiana, però a escoles, diguem-ne, de la Part Alta de Barcelona, professora de filosofia, una persona, diguem-ne, directora de centres, i en un moment donat, arrel d'un viatge que ella fa justament a Llatinoamèrica, decideix lliurar-se amb cos i ànima als més i més pobres.
Ell havia dirigit també STJ, perdona, l'afegit, STJ és l'editorial de les Teresianes, Santa Teresa de Jesús,
l'havia dirigit la directora,
fa anys, efectivament. I bé, una mica doncs, com per afrontar la seva jubilació dedicant-se als altres, no? Per entendre'ns.
Sí, ella fa un canvi, diguem-ne, vital i decideix dedicar-se als més pobres entre els pobres, és a dir, aquelles persones que fins i tot les persones, diguem-ne, que tenim una certa sensibilitat amb aquests col·lectius, doncs, a vegades ens genera un cert rebuig. Estem pensant doncs, en les prostitutes, en les persones malaltes de sida, delinqüents, presos, la gent, diguem-ne, que a vegades els hi costa trobar un recolzament. justament perquè es mouen amb unes fronteres que a vegades ens poden generar un cert rebuig, no? Doncs bé, la Victòria Molins ha decidit fer d'això la seva dedicació, i la notícia, que d'altra banda és recomanable seguir, ella té més de 40 llibres publicats i doncs és una persona prou coneguda en l'àmbit de la literatura i la reflexió, perquè, mira, l'Ajuntament de Barcelona hem fet un curs, estem fent un curs per 30 directius d'alt nivell de l'Ajuntament, i a part, en el marc del que és una estructura de manejament, diguem-ne, públic, però en el cas de l'àmbit social vam decidir aportar la veu de 5 o 6 persones que fora del que és estrictament el temari ens aportessin les seves experiències vitals. Aquí, per exemple, hem convidat doncs, l'Enric Canet, el Jordi Ruglà, director de Càritas, l'Enric Canet és un escolapi sí. del Casal dels Infants del Raval, etc, i més persones. I la primera conferència la va inaugurar la Victòria Molins, que va estar molt parada de tenir veu davant d'aquests 30 directius de l'Ajuntament i poder-s'hi adreçar. Ella va dir, escolta, és una experiència que no he viscut fins ara. I, per tant, jo crec que va ser molt i molt enriquidor. Alguns dels alumnes del curs em van dir, ha estat un regal per nosaltres, sobretot amb el missatge aquest de que ens deia la Victòria de que al darrere de cada actuació administrativa és igual, sigui la reparació d'un carrer, sigui la construcció d'un casal d'avis, d'un centre de dia, l'enllumenat, etc. Hem de veure-hi una cara, uns ulls i l'estructura de les persones. És a dir, res d'això no té sentit en abstracte. Jo crec que aquest missatge, si vols, d'una forma molt i molt resumida, va ser el que ella ens va voler transmetre. Jo crec que està molt bé, perquè aquests directius que a vegades poden tenir la tentació de viure estrictament en el marc del que és la pura legalitat, van entendre i van rebre un missatge dient les administracions públiques, malgrat que, òbviament, són les garants del compliment de la llei, també han de tenir ànima. I aquesta ànima, al final, vol dir la cara de les persones.
La persona, sempre per sobre de tot.
Per sobre de tot.
I aquest curs es continua fent, no?
Sí, sí, és un curs d'un any, és un curs d'un any, un curs molt complet, però insisteixo que en aquest curs l'Ajuntament hi ha volgut donar aquesta vessant molt social i, per tant, hi haurà 6 o 7 convidats de l'àmbit social, també vindrà l'Arcadi Oliveres, en aquest cas més des d'una perspectiva teòrica, en Jordi Ruglà, director de Càritas, insisteixo, i la Victòria Molins, ens va semblar que era una persona molt i molt propera a aquesta realitat i, per tant, que l'administració tingués aquestes veus de proximitat i escoltés, sobretot escoltés, no fos absent d'aquesta realitat, que no vol dir tota la realitat, però que és una part de la realitat, que és la que coneix molt bé la Victòria i que segurament nosaltres no coneixem.
Doncs des d'aquí també el nostre reconeixement a Victòria Molins, religiosa teresiana entregada als més necessitats, als més pobres dels pobres, una dona que fa molt pels pobres, però que també diu i escriu, i recomanem la seva columna setmanal al Setmanari Catalunya sí. Cristiana cada cap de setmana.
Sí, la columna es diu Finestra a la vida.
Finestra
a la vida. Vegades dura, eh? A vegades dura.
Finestra dura, i tant.
A vegades és una finestra sí. en la qual veiem coses i ens posem en el marc d'una finestra que ens deixa veure coses que potser no ens agrada veure. Però això és la vida.
Bé, un últim tema per acabar, senyor Miret.
Mira, un tema que és recurrent en aquesta sessió, però que jo crec que des dels cristians hi hem de ser-hi molt amatents, que és, tornem al drama de l'habitatge. Tenim per fi dades del que ha passat aquest any passat. L'any passat, segons el Col·legi de Registradors de la Propietat, que ha demanat als seus associats que els remetessin les dades sobre execucions hipotecàries, podem dir que a Catalunya es van quedar sense residència habitual, per tant, insisteixo, no desnonaments de locals de negoci ni segones residències, 6.000 famílies catalanes que no van poder pagar la hipoteca, la major part de les quals, naturalment, havien perdut la feina. En el conjunt de l'Estat, aquesta xifra arriba fins als 30.000, i, òbviament, aquest resultat doncs, és devastador. Aquestes 6.000 famílies que han perdut l'habitatge, aquests habitatges han anat a mans de bancs i caixes i la major part d'ells estan, diguem-ne, en aquest moment buits. Per tant, diguem-ne, escolta, està bé que se'ls hi posi una taxa, que és el que es pretén, i això no deixa de ser un escàndol continuat. La senyora Belén Romana, que és, bé, segur que els nostres oïdors no els hi sona el nom, però és la directora d'aquesta entitat que s'ha quedat la major part d'habitatges, diguem-ne, tòxics, és a dir, d'aquells que ja es preveu que no es podran pagar. Aquesta entitat se'n diu Sareb. Bueno, doncs aquesta senyora, durant un mes de feina, ha guanyat 33.000 euros. Déu-n'hi-do.
Sí, sí,
33.000 euros, eh? Per tant, escolta, si seguim així, doncs a final d'any s'haurà guanyat uns 400.000 euros, sent un banc públic, home, déu-n'hi-do, vull dir...
Per ella no hi ha comptes dolents, eh?
No, la crisi...
els seus ingressos.
No li ha arribat la crisi, no. El Consell d'Administració d'aquesta entitat que està formada per 15 membres, doncs aquest mateix mes, que la senyora Romana ha guanyat 33.000 euros, en el seu conjunt han guanyat 142.000 euros. Déu-n'hi-do, també. Doncs... Vol dir que seria final d'any, també estaríem parlant de 1.700.000, 1.800.000 euros. En un moment en què hi ha tantes i tantes retallades i dificultats a la llei de la dependència, etc, jo crec que està bé pagar un bon salari, perquè entenc que és una bona i complexa responsabilitat la que té aquesta senyora, però guanyar 400.000 euros, a mi en aquest moment em sembla un escàndol.
Es podia
i una vergonya.
Aquell principi tan comentat ja des dels governs d'Aznar, de la moderació salarial, sí. Es podia haver aplicat aquí.
Escolta,
no?
Això deu ser molt complicat, però sempre dic el mateix. Un jutge deu guanyar 70 o 80.000 euros, un metge 50 o 60...
Parlem de bruts anuals.
Bruts vaja, anuals, sempre anuals, estem parlant sí. De bruts anuals. Llavors, és clar, un policia deu guanyar-ne 30.000, vull dir que estic parlant de feines d'un alt nivell de responsabilitat, un cirurgià d'altíssim nivell, un cap de servei de primeríssim nivell, és probable que arribi als 100, 110.000 euros. Insisteixo, després de moltíssims anys d'experiència, aleshores, clar, que per gestionar l'estoc d'habitatge se li hagi de pagar bé, ho entenc. Que guanyi 4 vegades més que un cap de servei en un hospital públic després de 30 anys d'experiència, etc, no ho entenc.
Podem dir que és un escàndol.
És un escàndol i una vergonya. Senyors... I, per tant, doncs, en fi, mirem que tots plegats anem meditant amb el que fem en aquest país.
Senyor Àngel Miret, moltes gràcies per la seva participació un dilluns més. Amb aquest horari una miqueta ajustat cap a 10 minuts més tard, a 9:45, el proper dilluns ens tornem a trobar, si Déu vol. Molt bon dia.
Si Déu vol, bon dia.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, ho segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, privats de llibertat. Els centres d'internament d'estrangers vulneren aquest dret fonamental. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Què és triar Hipermillor?
És poder comprar Hipercor, la fruita i la verdura més habitual, en la teva compra del dia a dia.
A uns preus que no són normals.
Ara tens pomes Golden a 1,49 euros al quilo.
I tomàquets de pera o cirerols, marca Hipercor o Aliada, a 4 euros la terrina de 250 grams.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Així era la vida d'en Xavi en l'instant en què li van diagnosticar el càncer. Fins que va arribar en Carles, voluntari, la Maria i els seus bombons, la Joana, psicòloga, la Sara i en Pau, investigadors. Gràcies a la teva aportació fa 60 anys que ajudem a refer moltes vides. ASC Catalunya contra el càncer. 8 de maig, col·labora-hi. Truca al 900-100-301.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Trobem en el mes de maig, mes dedicat a la Mare de Déu, i és notícia aquests dies, i sobretot ho serà durant els propers, l'advocació de la Mare de Déu del Rocío, tan popular i tan estesa a tot el món i tan referent, especialment a Andalusia i al conjunt d'Espanya. Ara parlarem breument amb Raúl Medina, que des de fa uns dies és el nou president de la Germandat del Rocío de Barcelona, perquè... La Germandat barcelonina, com ara la de Cornellà i altres germandats associades a la Germandat Mare del Rocío al Monte, preparen el seu pelegrinatge, que culminarà el dia 20 de maig. Apunteu-vos aquesta data als devots a la Mare de Déu, perquè és el dilluns després de Pentecosta, quan s'obre la reixa i es viu la gran festa del Rocío. Senyor Raúl Medina, nou president de la Germandat del Rocío de Barcelona, bon dia.
Hola, buenos días.
Bé, amb la veu i les notes de la Salve Rociera de fons, li vull preguntar com es presenta aquest any el Rocío, aquest diumenge que ve a l'església de Sant Jaume, suposo, de Barcelona, la missa de Romeros, tradicional, oi?
A les 10 de la mañana, como cada año, la hermandad del Rocío de Barcelona inicia su peregrinar. Después de un año esperando para poder ver a la señora, y es, por decir algo, uno de los actos más emotivos que tiene la la hermandad del Rocío. Es un día de nervios, de quererlo hacer todo bien, de no defraudar a los hermanos. Es un día, vamos, inconmensurable dentro de los actos que celebramos las hermandades que estamos fuera de Andalucía, que es un sufrimiento el trabajar a 1.100 kilómetros de lo que es el final de tu trabajo. En un año entero estás trabajando fuera de lo que és el momento culminante.
Sens dubte. No? Hi haurà aquesta missa a les 10 del matí, diumenge vinent, a l'església de Sant Jaume, del carrer Ferran de Barcelona, i després hi ha una petita processó amb la carreta i el simpecado, el tradicional estandard, amb la imatge de la Mare Déu del Rocío, en aquest cas de la Germandat de Barcelona, oi?
Sí, però este año hemos introducido unas pequeñas variantes que tanto la Junta de Gobierno como la Asamblea General de Hermanos, hemos decidido este año no sacar la carreta. No sacar la carreta por temas económicos y por temas de solidaridad con la gente que lo está pasando mal y con las familias que están pasando mal. Hemos querido hacer un acto igual de hermoso, porque de hecho sale lo más preciado de una hermandad, que es el sin pecado, pero no hemos querido llevar esta salida a una ostentosidad que no va con estos tiempos actuales. Entonces lo que sí que haremos será un pequeño recorrido con el sin pecado a mano, con el llevar al portal sin pecado, y subiremos a la Plaza San Jaime,
moltes gràcies,
recibiremos las ofrendas de Generalitat y Ayuntamiento, y será un acto muy emotivo y un acto sencillo, como creemos que tenemos que hacerlo en estos tiempos.
Se'ns acaba el temps. Gràcies, senyor Raúl Medina, nou president de la Germandat del Rocío de Barcelona. Bon dia, una abraçada.
Venga, buenos días, un abrazo.
Amb aquesta entrevista acabem. Gràcies per la vostra companyia. El primer cafè torna demà. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.